Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Passant 4 minuts de les 10 del matí, benvinguts a la ciutat d'avui dijous 17 d'octubre. Ens hi posem, com sempre, a aquesta hora, amb aquest magazín de matí que us acompanya a l'antena de Ràdio Calella Televisió entre les 10 i les 12 del migdia. Pendents avui d'aquesta marxa per la llibertat que avui passa pel nostre municipi, per Calella, marxants d'aquesta marxa que va sortir ahir de Girona, han fet nit a Malgrat de Mar, i com us dèiem, doncs, estem esperant que passin per Calella i tenim a peu de carrer una unitat amb la Noemi Esteve i el Jaume Riera, que en el moment doncs, que ens demanin pas, doncs, òbviament, doncs ens faran aquesta crònica d'aquests marxants que aquesta propera nit dormiran a Punyà. Això d'una banda, el veterinari calellenc Josep Estanyol, que alhora és el president dels Amics dels Animals de Calella, ha confirmat aquesta emissora el brot de parvovirosi que ha afectat una desena de gossos a Calella. D'aquí uns moments parlem amb ell per telèfon. I avui a plató, el nou director de la Fundació Hàbitat Solidari, Jordi Sitjà. I a partir de les 11 farem tertúlia, com sempre, debatrem de temes de ciutat. Avui amb el Josep Maria Ganyar, la Maria Antònia Pujol, el Francesc Millan, el Josep Maria Granyó i el Pau Pujol, que estaran avui aquí amb nosaltres. Són les 10 i 5 minuts. En qualsevol cas, informació de serveis a aquesta hora del matí. Comencem coneguent el temps per avui. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. De moment avui el temps esperem que es mantingui molt tranquil, amb domini del sol a tota la comarca. Alguns núvols prims anien apareixent, però seran teranyines de núvols alts que no implicaran cap canvi en el temps. Per la seva banda, els vents fluixos aquest matí del nord-nord-oest giraran cap a sud-oest aquesta tarda i es reforçaran una mica, de força 2 a 4. Amb una situació marítima que estarà dominada aquest matí pel marejol en mar de fons, aquesta tarda per la maró a tota la costa maresmenca. I tot això amb unes temperatures que van tirant cap amunt, es van suavitzant, tot i que aquesta darrera nit encara hem tingut mínimes relativament baixes. De fet, han estat molt semblants en el conjunt del Maresme a les de la nit anterior. De cara a demà, doncs s'espera bàsicament que es mantingui la bonança, hi haurà alguns núvols, però poc importants, els com a molt mitjans, per tant res de pluges, i amb unes temperatures que es suavitzaran una miqueta més, tant de dia com de nit. Com avui, els vents seran fluixos i variables al matí, girant cap a sud-oest de cara a la tarda. Al cap de setmana, més nuvolositat, sobretot de cara a diumenge, amb risc d'alguna petita precipitació que creiem serà poc important.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. I si en aquests moments heu d'agafar el transport públic, sapigueu, hem d'advertir els usuaris que per persones que han tallat la via momentàniament a Sant Joan d'Espí, les freqüències de pas de trens de Rodalies de Catalunya resten alterades. Les línies R1, R3 i R4 circulen en tots dos sentits amb retards que poden superar els 25 minuts. D'altra banda, hi ha carrers també intransitables a Ciutat, a Barcelona, per la crema de containers. S'està fent tasques de neteja, però ara mateix hi ha talls de trànsit. La resta de transport públic circula amb normalitat. Si avui entreu al nostre espai web i com a notícies destacades, i podeu llegir que podeu llegir la notícia de l'entrevista que fèiem ahir a Marc Buch. El Consell d'Administració inicia el procés per convocar la plaça de director de Ràdio Calella Televisió. També La vida sense Saramat, que ha obert aquest nou cicle Gaudí a la Sala Mozart, i l'Ajuntament que demana l'amnistia dels presos i els exiliats. I de la premsa que es publica avui al conjunt del país, La Vanguardia diu avui a la seva portada: nova protesta que degenera una nova nit de foc i aldarulls a la ciutat de Barcelona. El diari El Periódico també avui a la seva portada també es fa ressò d'aquests aldarulls ahir a Ciutat. Torres veu obligat a condemnar la violència. I la Unió Europea i Londres que confien un pacte in extremis. Dels diaris que es publiquen al conjunt del país, ABC diu: esperant a Sánchez, en fotografia per cert de Torra. El diari El País, que diu a la seva portada que Sánchez garantitza davant la violència firmesa, unitat i moderació. I El Mundo, que diu a portada també que Sánchez fa oïdes, fa verga no sent a PP i Ciutadans i paralitza la resposta a Torra. També a la portada, Quim Torra, el president de la Generalitat, a la portada avui. És el que diu la premsa d'avui. Són les 10 i 10 minuts del matí. Fem una petita pausa i parlem, com us deia, amb el veterinari Josep Estanyol. S'ha confirmat aquest brot de parvovirosi que ha afectat a una desena de gossos aquí a la ciutat.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City. Passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella. El teu punt de trobada.
Xacolia Euskal Taverna. Especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí a Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat. A Facebook clica m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ha corregut aquests dies per les xarxes l'avís d'un brot de parvovirus a Calella. Avui li volem preguntar al veterinari calellenc Josep Estanyol. Aquí tenim en línia. Josep, bon dia.
Molt bon dia.
És cert aquest rumor que ha corregut a les xarxes?
Sí, sí, és cert. Hi ha hagut un brot d'aquesta malaltia que es diu parvovirosis, que afecta els gossos.
I exactament on ha sigut aquest brot? El teniu localitzat?
L'origen ha sigut a una casa que està a les afores i que és una persona que va començar a recollir animals i tenia també cries indiscriminades, després els regalava i això ha sigut l'origen.
Ja. Estem parlant d'una malaltia molt greu?
Estem parlant d'una malaltia prou greu com perquè molts cadells moren d'aquesta malaltia. Alguns amb tractament i suero i una mica de sort també se salven, però molts moren.
I com s'ha escampat aquest virus d'aquesta zona on aquesta dona acumulava animals i ha passat a altres llocs de la ciutat?
Doncs molt senzill, de la manera que t'he dit. Aquesta senyora ha començat a donar cadells i al anar donant cadells, els cadells han anat a diverses persones i aquestes persones, al portar el cadell sense saber que tenien la malaltia, és com s'escampa el virus. És com una grip, per dir-ho d'alguna manera.
Perquè s'encomana molt fàcilment.
Sí, és un virus que es diu virulent, vale? Que afecta molts animals. Els que no tenen defenses o no estan vacunats són més susceptibles d'enganxar-la i llavors tenen problema de que es poden morir.
Mm-hmm. Heu visitat, has visitat tu com a president dels Amics dels Animals de Calella, aquell lloc on aquesta dona tenia tots aquests animals acumulats?
Sí, ahir vàrem fer, no només com a visitar-lo, sinó com a inspecció. Ja. Vam anar com a regidoria de sanitat de Calella a veure com estava per tal de solucionar-ho definitivament.
Ja.
Amb la policia, amb la policia de Calella també.
Ja. I què s'han fet amb aquests animals que hi havien allà?
No, la qüestió és a partir d'ara què farem, eh? I consisteix en, sobretot, donar els animals en adopció i, el primer de tot, fer que aquests animals tinguin, que no tinguin que estar en un lloc així recluïts i que no tinguin que estar, diguéssim, en un estat de semiabandó.
Ja. I la senyora, què us va dir?
A veure, normalment la resposta d'aquestes persones... el primer és que és una cosa que s'escapa de les mans, jo me pensava, sempre són persones que tenen molt bona fe, que d'alguna manera se senten com que acullen animals abandonats, que els hi volen donar una qualitat i unes coses, però que no tenen, diguéssim, la possibilitat o la capacitat de poder-los tenir ni de poder donar-los una vida com toca.
Clar, perquè entenc que aquests animals no devien passar gaires controls, no?
Exacte, aquest és el problema. Yeah. Si aquests animals tinguessin el control que tenen amb una gossera o amb un lloc, diguéssim, d'una residència, què passa? Que els animals estan vacunats, estan controlats, hi ha un control veterinari, tot el que toca, ja sabem.
Acumulava molts animals i diferents, gossos, gats, una miqueta de tot?
Sí, gats molt pocs, ja. Però gossos en té prou com per tenir ella sola un problema. Ja. I llavors des de l'Ajuntament el que se li ha dit és que nosaltres el que farem és ajudar-la per tal de solventar aquest problema.
Ella era conscient de que aquests animals tenien aquest virus?
A veure, això és una cosa una mica... Anem a dir que ella ha fet tota la bona voluntat que ha pogut, però que no donava més.
Hi ha molts animals afectats aquí a la ciutat?
Hem comptat una desena.
I quins
però
són?
Una desena, estic parlant, entre animals que han sigut afectats i morts, de cadells.
Quins són els símptomes, Josep?
Els símptomes, sobretot, són una gastroenteritis, que vol dir que tenen vòmits i diarrea, però la gastroenteritis és una diarrea sanguinolenta o amb sang. I normalment això pot evolucionar o d'una manera sobreaguda, que diguéssim que l'animal pobret no dura ni dos dies, o a vegades són animals que suero amb tractament i tot poden durar una setmana i al final morir-se, o alguns passar tot això i al final viure.
Entenc que només afecta els gossos.
És de gossos, bé, i prou, sí.
Molt bé. Molt bé, doncs, alguna cosa més, Josep?
Doncs l'única cosa que esperem que sigui una cosa passada, sempre hi ha casos de parvovirosis en tot l'any, diguéssim, però que són molt puntuals, no? Poden haver-hi un, poden haver-hi dos, però normalment tants no n'hi ha.
Yeah.
I el que sí que esperem és que sigui una cosa passada i que us puguem solucionar-ho entre tots. Aquí cal dir que la feina de tots els veterinaris és important a l'hora de diagnosticar-ho quan ens ven a la consulta, i després, sobretot, també ajudar a la persona que ha adoptat o que té un gos a mirar de curar-lo.
Molt bé, Josep Estanyol, doncs gràcies per haver respost la nostra trucada.
Com dic sempre, gràcies a Ràdio Calella per estar en el punt de la vida de la ciutat.
Gràcies.
RadioCalella.cat. Interactua amb nosaltres.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria, pentinats que adoren.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/radiocalella.
Twitter@radiocalellatv. Participa.
radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Textos, àudios, fotos, vídeos.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella 107.9.
Doncs avui al plató de la ciutat rebem el nou director de la Fundació Habitat Solidari, el senyor Jordi Sitjà. Què tal?
Hola,
senyor
bon Sitjà?
Dic nou director perquè vostè abans n'era el president.
No, això pot ser... Mira, va bé perquè ho podré explicar-ho.
Sí.
No. La Fundació està regida per un patronat. Aquest patronat, tampoc farem tota la història ara perquè no ve el cas, però a l'actualitat el president del patronat, ja fa uns anys cap aquí, des del 2008, el president del patronat és l'alcalde o alcaldessa de la ciutat. O sigui, qui sigui en tot moment alcalde o alcaldessa és el president del patronat. Ho era en Josep Maria Jovent al seu moment quan era alcalde i ho és la Montserrat Candini des de fa 8 anys i escaig. No? Per tant, el president del patronat sempre, des del 2008, és l'alcalde o alcaldessa. Jo ja era el director del patronat, no era el president, era el director.
Val.
El que passa que tenia una funció de director vinculada o combinada amb el fet de que tenia un càrrec públic electe, que era regidor, en aquest cas, entre altres coses, d'urbanisme, i en tant que regidor d'urbanisme també formava part del patronat, o sigui, era un patró, era un dels patrons del patronat, però no era el president, que és l'alcalde o alcaldessa. Jo feia les funcions de director, ja tenia aquests poders per fer-ho, i ara el que hem fet ha sigut consolidar aquest lloc amb el fet de la dedicació, doncs, en quant a temps i en quant també amb una compensació salarial que abans no tenia, en tant que tenia un sou com a càrrec públic.
És a dir, que era incompatible, diguem-ne, cobrar un sou de la Fundació i en aquest cas...
Ho vam decidir així. No és que fos incompatible, perquè la Fundació és un ens privat, però ho vam decidir que fos així. O sigui, el patronat, que és qui regula, va decidir que fos així. I ara s'ha decidit, doncs, que no donant-se aquestes circumstàncies, jo ja no sóc patró ni regidor de l'Ajuntament, en el temps que jo faci director, doncs, serà un càrrec, diguéssim, executiu de responsabilitat, que en el moment que deixi de ser-ho jo, doncs, ho serà una altra persona, i que, per tant, aquesta figura sí que passa a ser una persona, doncs, assalariada de la Fundació. Aquest és el canvi, però les funcions... Jo ja feia 8 anys que feia director de la Fundació.
I aquest sou que diu vostè és incompatible també amb la seva feina habitual?
No, en absolut. No.
Val. S'ha professionalitzat la Fundació? Hi ha hagut un canvi?
Bueno, professionalitzat. És que, clar, aquesta Fundació gestiona 108 habitatges, 110 clar. Avui ja. O realment...
105 tenia apuntat jo,
sí,
hem crescut,
bueno, anem
des de...
avançant. O sí. Realment generem mecanismes estructurals per poder tirar endavant aquest dia a dia o ens enfonsaríem. I per tant, de fa molts anys hi ha la tècnica, que és la tècnica social, però que feia una mica, doncs, complementàriament de tot, també qüestions més econòmiques i de gestió, que és la Marta Crespo, una persona, doncs, que a més fa una molt bona feina. Ara hi ha aquesta figura del director, diguéssim, a dedicació, en allà, doncs, que penso que és un canvi important perquè sumem, no? Sumem, a part de que sense, doncs, també aportem l'experiència, els coneixements que puguem tenir, i tenim sempre l'ajuda complementària que vinculada amb l'Oficina d'Habitatge d'un arquitecte tècnic, que és en aquest moment en Miquel Gálvez, Boades, que ens ajuda també moltíssim i que, doncs, porta tot el que són gestions de tràmits, si s'han de fer cèdules i, sobretot, el seguiment del dia a dia dels pisos, que, com podeu imaginar-vos, doncs, es produeixen moltes incidències que ell vella i també les millores que podem fer en els pisos i les reformes en els que comprem, que també ara ho explicarem. I, per tant, som dos directament, més aquest suport indirecte, som tres persones ara.
Permeti'm, senyor Sitjà, perquè estem veient doble pantalla, ara mateix aquesta marxa per la llibertat que avui passa per aquí per la nostra ciutat, i mentre anem fent aquesta entrevista, doncs tindreu aquesta doble pantalla i en el moment que els companys ens demanin pas, li demanaré uns minuts.
I tant, l'actualitat prima.
Exacte, correcte. 110 pisos. Explica una miqueta a aquelles persones que potser encara no saben què és la Fundació Hàbitat Solidari. Senyor Sitjà.
La Fundació Hàbitat Solidari neix a Calella, jo crec que amb els anys s'ha sabut trobar una fórmula d'èxit, que és un mèrit global, de moltes persones i de molta gent que s'ha implicat. Ara fa 22 anys, justament a l'octubre del 1997, en el si de Càritas, de Calella, que és una... Càritas a Calella té una fortalesa i un treball excepcional en tots els àmbits.
Sí.
També en aquest de l'habitatge, doncs una sèrie de persones se n'adonen que potser tenen que generar un mecanisme per ajudar bàsicament en aquell moment a persones immigrades que arriben aquí que no tenen pràcticament un tanà, no? I que ells brinden aquest... estaven en aquell moment gestionant 10 habitatges, alguns cedits per alguna família de la ciutat, amb la filosofia de dir t'acompanyo un temps, quan tinguis una alternativa deixaràs el pis i jo n'hi col·locaré una altra persona a dintre. Bueno, des d'aquest voluntarisme absolut i d'aquest saber fer de Càritas es va anar fent així fins al 2008, hi havien passat 9 anys, que la crisi ja doncs, comença a caure de ple i s'atancen a l'Ajuntament del moment, que doncs, tenia doncs, com a alcalde en Josep Maria Jué, per explicar que d'alguna manera si l'Ajuntament no s'hi implicava, que ja ho feia un suport, però d'una manera més directa, es feia molt difícil mantenir doncs, aquesta fundació. Es fa això, es fa un patronat ja vinculat a l'Ajuntament, en el que, com bé he dit abans, el president ja passa a ser sempre l'alcalde o alcaldessa, i d'alguna manera es comencen a sentar les bases doncs, per poder avançar. No? També coincideix per això amb un període de maternitat de la treballadora. Quan nosaltres entrem el 2011, bueno, continuem tinguent un lloc amb molt bona voluntat, però que doncs, també li falta, sobretot, impuls estructural i el dia a dia. No? L'alcaldessa m'encarrega a mi això, la direcció de la Fundació, la part executiva,
sí.
I bueno, a partir d'aquí hem evolucionat moltíssim, i sobretot doncs, des del 2014, que ens col·loquem a dintre la fàbrica Llobet, junt amb Serveis Socials, que és el nostre gran company de viatge, no? L'Ajuntament en general,
clar,
però Serveis Socials en particular, i després, des del 2016, que estem a dintre l'oficina d'habitatges, i nosaltres som un ens independent, però absolutament vinculat a les estructures municipals, perquè sumant aquests esforços hem aconseguit una entitat que, la veritat és que bueno, el divendres passat em van trucar de l'Ajuntament de Coslada, de Madrid, que és sorprenent, no? Una ciutat de cap a 90.000 habitants, perquè ens han trobat a internet i se sorprenen, ens veuen
clar,
com, un referent,
amb això, no?
Com
clar,
un referent.
Clar, és el que anava... Clar, no sé si són una miqueta pioners vostès amb això.
Pioners no ho sé,
o
perquè
ja
per exemple...
es van emmirallar amb algun altre
municipi.
Home,
sí, a Girona hi ha la Fundació Sergi, que,
sí,
que també fa unes tasques similars i d'altres diferents que les nostres, però algunes
però
similars.
Però jo és a ciutat, dic com a pobles, com a
no,
pobles...
No, ciutats petites com
sí,
nosaltres.
Sí, clar, no n'hi havia, no?
Som una excepció, sí.
Sí?
Perquè a Barcelona hi ha Habitat 3,
sí,
que és una entitat molt potent,
molt
i
potent.
A Girona, que després donen cobertura, sí, Figueres, Lloret de Mar i altres poblacions, hi ha la Fundació Sergi, que també és molt potent, però ciutats de la magnitud de la nostra, una fundació com aquesta és un rar avis, que jo crec que hauria de ser més, però que haurien d'existir més, però que també ha sigut molt propiciat pel temps. O sigui, o sigui, aquestes coses no neixen d'avui per demà, ni pel mèrit particular de ningú en concret, no? Sinó per això, la trajectòria de temps i l'esforç de moltes persones. I hem arribat fins aquí.
I fins a on?
Fins allà on te puguem, perquè és que, evidentment, ara una de les vocacions que tenim la Fundació, a part de captar pisos de lloguer, és comprar-ne també, perquè ens anem adonant...
I tenen capacitat per comprar?
Tenim capacitat perquè la Generalitat ens ajudarà. La Generalitat ha introduït un element de finançament des d'aquest mes de juliol passat que no existia, que és que ens dona préstecs de fins a 90.000 euros, és a dir, no podem comprar pisos de més diners que aquests, ens dona préstecs de fins a 90.000 euros a tornar en 25 anys i a l'1,25% d'interès fixe. I això ens situa en quotes de... Sí, doncs entre 250, depèn de si comprem un pis una mica més econòmic, o màxim 350 euros al mes de quota. És que no trobem pisos de lloguer a aquest preu. Per tant, l'opció d'evolucionar cap a la compra és una opció claríssima per nosaltres, perquè a més aquests pisos no ens faran fora mai, no tenim el venciment d'un contracte
clar,
de lloguer... I, per tant, és un mecanisme doncs, que
no els fa patir en aquest sentit, no? Allò de dir que s'acaba el contracte i la gent ha de sortir
del pis,
no? Ara
en tenim 5 adquirits, 5. Havíem anat per una altra línia de finançament perquè aquesta no existia, que érem CaixaBank. En tenim 5, ens costava molt més de poder-ho assolir perquè només ens finançaven el 70%, per tant, els recursos eren limitats i els havíem acabat, no? En tenim 5, ara n'adquirim un per una via que es diu el tanteig i retracte, que són pisos que la Generalitat s'ha quedat d'entitats financeres que els havien executat, serà el 6è, i ara fem un paquet de 12 habitatges de compra, o sigui que tindrem 18 habitatges de compra abans de final d'any.
I en deixes també? Hi ha qui...
No.
Es produeix alguna deixa d'algú que, doncs, bé, que traspassa i no té qui deixar i ho deixa la Fundació.
No, no.
Si sabem que hi ha a l'hospital sí que s'ha deixat alguna cosa.
Sí, en el seu moment sí, a nosaltres sí que ens van deixar una casa del carrer Raval, uh-huh. La van deixar via Ajuntament, que era una casa que estava en mal estat, nosaltres la vam vendre i el fruit d'aquests diners són els que han servit per comprar aquests 5 habitatges que he dit abans. No? Per tant, sí, dic que no, hi ha una casa excepcional que sí. Habitualment no. El que passa és que a Càritas sí que en el seu dia li van deixar 2 habitatges que gestionem nosaltres encomodat, que vol dir sense pagar lloguer, i a la Corporació de Salut de la Selva Maresma, l'hospital per entendre'ns, també el seu dia li van deixar, entre altres coses, un habitatge a Calella, hi ha la benzinera, que també el gestionem nosaltres en règim d'acomodat, o sigui, sense pagar lloguer, cedit per la corporació. És dir,
per tant, hi ha un treball en xarxa,
sí,
no?
Sí, sí, i tant.
Mm-hmm. Ara veiem imatges de l'oficina.
Sí.
Sí? Això és a Vicenç Ferrer, és a la plaça
Vicenç
Ferrer?
Exactament, és a dintre la...
Quines persones es poden adreçar a l'oficina?
Bé, l'oficina està oberta al públic i a peu de carrer, és a dir, s'hi pot adreçar tothom. L'oficina d'habitatge fa 2 funcions. La que li pertoca a l'Ajuntament, que és qui ha obert l'oficina, que és la de donar suport en els ajuts de lloguer, que això és una altra qüestió, és a dir, les persones que tenen pisos de lloguer els poden tenir la Fundació, òbviament no, en el mercat ordinari, si compleix una sèrie de requisits, tenen dret a un ajut de lloguer que es tramita des de l'oficina d'habitatge, per tant, que tothom que necessiti doncs, s'hi ha d'adreçar, però que al final els aprova i els concedeix i els paga la Generalitat, en aquest cas. He tramitat més de 500 expedients aquest any passat.
Sí. Tenim a la nostra companya Nomi
Esteve. Hem perdut per ara el senyal de la nostra càmera, que el recuperarem, però tenim a Nomi Esteve a peu de carrer. Nomi, bon dia.
Molt bon dia, Sònia. Doncs mira, ara estem a la Nacional, estem passant per la fàbrica de Llobet. No sé si te'n diu de fons. Jo ara mateix sí que no ho sento perquè estan els geganters i els grallers de Calella animant una mica aquesta marxa que ve des de Malgrat, que va sortir ahir de Girona, és la columna de Girona. Recordem que al voltant d'unes 400 i 500 persones han passat la nit a Malgrat. El pavelló ha quedat desbordat i ens comentaven ara alguns d'aquests assistents a la marxa que han hagut de dormir en cases de familiars, en hotels o en habitacions que la gent de mateix del poble els ha proporcionat. Ara mateix, la gent de Calella els esperava a la plaça de les Roses, eren aproximadament un centenar de calellencs, uh-huh. I ara s'estan dirigint tots junts cap a l'oficina de turisme, on l'Assemblea i Òmnium han preparat un avituallament per a aquests marxants, on els oferiran aigua, entrepans, fruita... I no sé si et sembla, Sònia, però podem parlar ara mateix amb la Mariona i el Pere,
i tant,
que són dos estudiants que venen des de Girona. Molt bon dia.
Bon dia.
Bones.
I ells em comentaven una mica que els he preguntat quin ambient esteu vivint i deien que és brutal, no, Mariona?
És un ambient superfestiu. A part de la gent que està caminant, hi ha moltíssima gent a darrere, moltíssima gent que en tot moment està animant, està amb aigua, amb menjar, tan sols, amb ànims. És brutal, jo ho he viscut superbrutal.
També li he preguntat ara fa una estona a la Mariona, hi ha diferents marxants, el tema de les bullofes, no? De que hi havia gent que, clar, iban caminar 50 quilòmetres, avui els esperen per davant uns 30 quilòmetres, però ells m'han comentat que venen molt preparats. Mm. Venim molt preparats, tot i que és cert que molta gent s'ha trobat amb bullofes, jo, inclús una amiga meva, es va regirar el peu, però avituallaments i els mateixos pavellons, hi ha un equip superpreparat de traumes, hi ha fisios, hi ha infermers que estan preparats per tot, i realment hi ha molta gent preparada, com deia abans, i és brutal. Pere, tu t'has unit avui, no? Eres a Barcelona. Com estàs vivint el teu primer dia de la marxa?
Doncs molt bé, la veritat. Hi ha moltíssima gent a la marxa, la gent dels pobles pels quals passem també. Molt bé.
Perfecte, Pere. Doncs, Sònia, aquestes són una mica les impressions dels assistents que estan passant ara per Calella i que faran marxa ara fins a Arenys, on aquest migdia els serviran el dinar i faran marxa a la tarda fins a Premià de Mar, on ja a Premià passaran la nit per demà reprendre la marxa, tercer dia de marxa i últim dia fins a arribar a Barcelona, on hi ha convocada una vaga general i on es farà la manifestació central.
Entenc, Naomi, que l'esgotament dels marxants, escolta'm, que estan molt encoratjats, no? Que no estan cansats, vaja, i si estan cansats que s'ho tiren a l'esquena, no?
Si estàs cansat realment és que no s'aprecia perquè la gent està molt animada, tota l'estona amb càntics d'independència, llibertat, presos, polítics. No hi ha hagut cap incident remarcable,
el seu pas aquí per la caserna de la Guàrdia
Civil. És el que anava a preguntar, sí, sí.
Exacte,
sí.
On podria ser un dels punts calents, a priori, perquè aquestes marxes, recordem, són molt pacífiques, doncs res, simplement han fet proclames com fora les forces d'ocupació, però això ha estat tot el més remarcable d'aquesta marxa.
Mm-hmm. Molt bé, Naomi, alguna cosa més o ens esperem a entrar d'aquí una estoneta, tu mateixa? Tu decideixes.
Encara estem arribant al punt d'avituallament i podrem, si voleu, després tornem a fer una connexió quan ja els manifestants estiguin arribant més cap a Sant Pol.
Molt bé, doncs aquí t'esperem. Gràcies, Naomi, gràcies, Jaume. Gràcies.
Fins ara.
Què? Què li sembla?
Em
la força sembla, de la gent, no?, que
em
diuen.
Em sembla molt bé.
Senyor Sitjà.
Em sembla que és el reflex real de la nostra poble, de la nostra ciutadania, aquest.
Sí, sí.
Nosaltres som així, no ens farem enrere, em sembla que aquí queda clar. Uh-huh. Estem caminant en una direcció endavant.
I tant.
Però, per altra banda, no compartim, jo penso que la majoria en absolut, aquestes situacions que es creen amb la nit fosca, amb la cara tapada,
imatges devastadores aquesta
vinculada probablement a grups que, si rasquéssim, hauríem d'haver d'on te surten, segur que radicals, segur que antisistema, segur que a vegades gent exaltada equivocadament, però probablement, per el que ens expliquen també, gent infiltrada, que si s'identifiquessin potser ens en portaríem una sorpresa també de saber qui és cadascú. Aquest no és la reivindicació ni el poble de Catalunya, és això que estem veient, aquestes marxes que han sortit de Tàrrega, de Vic, i que
aquesta
són espectaculars,
de Girona, sí,
i que, de Girona, i que són espectaculars, i que doncs, acreditaran que segur que poden passar moltes coses, tenim moltes incerteses, però que enrere no ens hi farem, que algú haurà de ser conscient que enrere no ens hi farem.
Remprenem l'entrevista que fèiem al director de la Fundació Habitat Solidari. Parlàvem de l'oficina de les persones que poden venir a demanar ajuda a l'oficina.
Dèiem que l'oficina d'habitatge com a tal no és, jo molt de gust dono aquesta informació, no? Perquè estem ensemblats, no? Que es diria, però evidentment forma part d'una gestió que no ens pertoca, estem allà dintre, però l'oficina d'habitatge fa aquesta funció i molt important, també la d'ajut a tramitar ajuts de rehabilitació si fos el cas, i també donar suport a persones que necessiten tramitar cèdules d'habitabilitat o certificats d'eficiència energètica. Aquesta és una funció que fa estrictament l'Ajuntament a la seva oficina d'habitatge i amb els seus funcionaris públics. Mm-hmm. El que passa que nosaltres estem dins d'aquest espai, diguéssim, no? I aquí dins nosaltres fem la nostra feina, que també és complementària, perquè molts d'aquests de sol·licituds d'ajuts de lloguer són usuaris de la Fundació, no? I també, i aquí contesto la teva pregunta en quant a Fundació, s'hi pot atensar tothom que entengui que necessita un pis de lloguer, nosaltres tenim uns impresos que s'han d'omplir una sèrie de requisits i nosaltres doncs prenem nota d'aquesta demanda. Quasi tothom acaba vinguent en principi perquè Serveis Socials ens l'ha adreçat.
Això li volia preguntar si
perquè
abans
que
passen
el per Serveis vehicle Socials, és bàsicament clar. Aquest. O sigui, el vehicle del nostre usuari, d'una manera molt, molt percentualment molt gran, és de Serveis Socials. Mm. El que passa que, mica en mica, s'ha anat produint una situació que és que la situació que tenim, sabem que és molt difícil el lloguer en el mercat ordinari, i hi ha una casuística de persones que nosaltres, amb el temps, haurem d'anar mirant, haurem d'anar creixent, evidentment, per poder donar també cobertura, que és, doncs, és una persona que s'ha quedat sola, des d'una persona persones que abans estaven al mercat laboral, avui són pensionistes i han canviat molt els seus ingressos, una separació, una viudetat, gent gran, gent jove que es vol emancipar. Nosaltres hem de poder, amb el temps, també anar donant cobertura. Avui per avui ja tenim alguns usuaris d'aquest perfil que no són demandants estrictament de Serveis Socials, però que necessiten habitatge assequible perquè en un mercat d'un lloguer, si 150 o 700 euros, no hi poden anar. I, per tant, aquest és un altre repte que ens apassiona, però que ens complica la vida, però que mica en mica també haurem d'anar-hi fent front.
Ara em poso la pell de les persones que ens veuen o ens escolten, que tinguin un habitatge, no? I diuen, jo el vull cedir a la Fundació Hàbitat Solidari.
Doncs faria molt bé.
Sí.
Sí, perquè nosaltres...
Quins avantatges té això també, a banda, òbviament, de fer una cosa en positiu per la societat, que això ja és
sí,
molt...
Sí, però des d'un punt de vista més pragmàtic.
Correcte.
Està molt bé i s'agraeix moltíssim la vocació de solidaritat, perquè si no hi és, difícilment ens acabem entenguent, no? Però partint d'aquesta premissa, la Fundació fa 22 anys, ja deia que avui que existeix, mai ha tornat un sol rebut. O sigui, avui, si estem gestionant 110 habitatges, doncs estem pagant 110 rebuts cada mes i per tots els anys que fa, que abans teníem menys pisos, però la Fundació mai ha tornat un sol rebut.
És a dir, que
per
la
tant,
gent s'assegura cobrar el lloguer, no?
Primer aspecte, garantia de cobrament. Segon, nosaltres fem un seguiment de l'habitatge, és a dir, de les persones que hi posem a dintre, de la convivència, tant a dintre la pròpia habitatge com en relació al veïnat. Fem un seguiment, tenim una assegurança de tots, o sigui, nosaltres assegurem tots els pisos que lloguem, per tant, alliberem el propietari també d'aquesta càrrega, no cal que tingui ell assegurança perquè la fem nosaltres, i per tant, amb aquesta assegurança, amb els professionals que deia abans de l'arquitecte tècnic, fem un seguiment de qualsevol incidència que hi pot haver-hi, quan ens avisa els nostres usuaris, doncs perquè doncs, ha caigut aigua amb un veí o el que sigui, tot això ho gestionem nosaltres també, i per tant, és una despreocupació pel propietari. Si s'ha de fer algun tipus de millora, reformes, no? Perquè es queden clares que en el contracte de lloguer no s'hi contemplen, però qualsevol millora que a vegades es produeix en un habitatge, que quan és un particular que el té llogat, doncs bueno, o li costa econòmicament, o pensa que no ho ha de fer, nosaltres hi fem front.
És a dir, que jo li cedeixo vostès l'habitatge i diguem-ne que aquella neteja de l'habitatge, aquella pintura per acomodar-lo i totes les despeses que genera un habitatge...
Bueno, la comunitat no, la paga el propietari de l'habitatge, eh? Però nosaltres paguem aquest lloguer que dèiem, i a més fem una altra, l'assegurança també he explicat, i tenim un altre incentiu, que és que l'any de captació, és a dir, l'any que ens fan arribar a l'habitatge, aquell any nosaltres gestionem amb l'Ajuntament, que té una línia de subvencions, bonificació de tot el rebut de l'IBI, de l'impost de béns immobles, de la contribució urbana d'aquell any. És a dir, si ara, doncs, el mes de setembre una persona ens ha cedit un habitatge, ara han sortit unes bases que fins al 31 d'octubre nosaltres ho posarem en una relació i abans de final d'any l'Ajuntament li retornarà aquests, per dir alguna cosa, doncs 420 euros d'IBI que pugui haver pagat aquest any. Per tant, aquest seria un altre incentiu. Sí, tota aquesta suma d'incentius econòmics i la garantia que dèiem de cobrament, el fet de que algú està vetllant pel teu habitatge i aquest component social afegit són els que ens han fet arribar a tenir doncs, això, no? En aquest moment, doncs, 110 habitatges que amb aquests que comprem arribarem a 115, perquè alguns dels que comprem ja hi som a dins, és a dir, alguns dels que comprem ja hi estem com a llogaters i el que fem és no perdre l'oportunitat perquè la propietat, doncs, per via herència o per el que sigui, el vol vendre i nosaltres ens hem quedat amb el pis i, per tant, no és un pis que incrementem perquè passem de ser llogaters a propietaris, sí. Però 5 d'aquests habitatges sí que són de nova captació, per entendre'ns, i, per tant, també sumaran a la nostra cartera d'habitatges, o sigui que ens plantarem d'aquí a final d'any amb uns 115 habitatges.
Ja tenen localitzats aquests pisos nous?
Sí, sí, ja tenim l'acord del patronat, perquè, clar, nosaltres som els executors, jo doncs, en primera persona, però també amb la Marta i en Miquel, nosaltres som l'equip executiu, però el mandat el tenim sempre del patronat. Divendres passat vam fer una reunió del patronat i es va acordar comprar aquests 12 habitatges que a més estan identificats, que tenen preu, i que tenen ja un acord, diguéssim, econòmic amb la propietat de dir a quin preu ho comprarem i quin finançament hi farem per poder-lo pagar, complementar les despeses i fer unes petites millores que amb alguns s'hi han de fer. Tot això va finançar per la Generalitat.
Les persones que viuen en aquests pisos de la Fundació Hàbitat Solidari entenc que paguen un lloguer.
Sí, 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 paguen
un lloguer. És el que cobra, és el mateix, són els diners que cobra el propietari o la Fundació Hàbitat hi acaba posant diners?
Clar,
o com és
ara la casuística s'ha ampliat molt. Aquestes, o sigui, conceptualment l'ideal és que allò que nosaltres paguem de lloguer ho puguem cobrar, perquè clar, és la manera també d'un equilibri econòmic i de funcionament.
Sí, sí.
De no és veritat que amb el temps, sobretot quan són temes, clar, els serveis socials et fa la radiografia de l'usuari, no? I t'explica i t'ensenya quins són els seus ingressos, les seves circumstàncies personals i familiars, i en base a això tenim un comitè tècnic que el formen dos persones de serveis socials, més el regidor 3 de serveis socials, una persona representant de Càritas, una persona que és representant del patronat de la Fundació i els tres que estem a la Fundació. No? Llavors aquest comitè ens reunim i d'una manera avaluem a partir de les propostes en general que ens fa serveis socials en cada cas quin és dels pisos que tenim, si és que en tenim en aquell moment, no sempre en tenim, ens fem reunir un cop al mes, no tots els mesos tenim pisos per captats, però normalment sempre procurem, i llavors busquem a les persones idònies, també en funció, clar, si és un tercer sense ascensor i és una persona gran que té problemes de mobilitat, doncs fem tot aquest exercici i dintre aquest exercici ens estem trobant que, clar, si nosaltres estem pagant 350 euros, però potser aquell usuari més de 200 euros no ens pot pagar, ja ho analitzem, no? Ell ha de prendre el compromís perquè la corresponsabilitat és crucial aquí, ho vull remarcar, o sigui, la corresponsabilitat és dir, es poden tenir molts de problemes, però tu ets usuari d'un pis, te'l cedim, ets corresponsable. En la proporció que puguem acordar o pactar, però si ell pot pagar 200, doncs la Fundació, nosaltres, en alguns casos, complementem doncs, 100 euros més i moltes vegades Càritas o el propi serveis socials li complementen els 50 restants i d'alguna manera el propietari sempre cobra els 350 perquè la Fundació els hi paga.
És el topall?
No, 400, és el topall, 400. El propietari, he posat aquest exemple, cobraria 350, però nosaltres, igual l'usuari, n'està pagant 200. Bueno, els altres 150 els busquem entre tots per tenir aquest equilibri econòmic. I sí, estem fent aquesta funció també de... Des de dintre la fundació subvencionem alguna part d'alguns lloguers, és la nostra feina també.
I clar, aquests diners d'on te'ls treuen? Perquè les fundacions tenen la capacitat que tenen, no?
Nosaltres tenim els ingressos dels llogaters, que és la part més important, però després nosaltres estem acollits, tenim un contracte amb la Generalitat, s'ha dit aquest aspecte, aquesta feina per part de l'Ajuntament, que es diu la borsa d'inclusió social. No? La Generalitat el que fa és, a les entitats com la nostra, sense ànim de lucre, del tercer sector, que es vinculen en aquesta borsa, els pisos que nosaltres tenim en cartera i que justifiquem, que hem de fer una sèrie de tràmits per justificar a davant de la Generalitat, ells ens paguen cada any 1.800 euros per habitatge. És a dir, si ara en tinguéssim 100, perquè a vegades n'hi ha algun que no pots justificar perquè doncs ens l'han cedit, com he explicat abans, clar, si no tens despeses no pots justificar, però si en justifiquem 100, per posar-ho en un rodons, clar, la Generalitat ens subvenciona amb 180.000 euros. O sigui, la Generalitat no és que ens doni 180.000 euros de fons perdut, és que com que hem aconseguit 100 habitatges,
clar,
a 1.800
per cada habitatge, 1.800
ens toquen 180.000 euros. La Diputació fa un suport complementari, que aquest any han sigut 50.000, també en relació als pisos que tens. Les fundacions que tenen 5 pisos, com podeu comprendre, estan en una altra dinàmica. No? I l'Ajuntament de Calella, ja de fa uns anys cap aquí, ens dona una subvenció, que aquesta sí que és, diguéssim, nominativa, decidida tal qual, de 30.000. És a dir, que en aquest moment... Doncs si són 180 més 80, són, clar, tenim 260.000 euros a l'any. Després els anem cobrant, l'administració, doncs, la Generalitat ens paga la meitat d'una bestreta, l'altra meitat poder la cobrarem el febrer de l'any que ve,
però ho cobrem. Acabes cobrant, el que passa que a vegades
tant,
no saps quan.
I per tant,
el
ritme de cobrament, però nosaltres això ja ho gestionem la tesoreria i això, evidentment, ens ha enfortit moltíssim.
Clar.
Però perquè hem sigut capaços de generar aquesta musculatura suficient per tenir una estructura que després queda compensada per la subvenció.
Però és que de fet, potser si no fos per aquesta subvenció no podrien tirar endavant.
No, i haver crescut era crucial.
Clar.
Perquè si tu no tens un mínim d'ingressos que puguin mantenir l'estructura necessària, no pots funcionar. Vull dir que i en aquest aspecte doncs ara tenim recursos per tindre una estructura, per fer que les coses vagin en el dia a dia, i tenim recursos per fer front, també impagats, perquè en tenim, no ens en amaguem, clar, morositat en tenim, gent que no paga els subministres i també els paguem nosaltres estem suportant cada any de l'ordre dels entre 30 i 35.000 euros de subministraments que no poden afrontar els nostres usuaris, i també uns 35.000 euros més de rebuts no cobrats, diguéssim.
I què es fa amb aquestes persones que no poden pagar, senyor Sitja? Perquè això suposo que es pot aguantar durant un temps, però no sé si durant molt.
No, és que ja van pagant. O sigui, la majoria de la gent s'enredereix en un moment puntual, perquè, clar, hi ha qui té una ajuda que després durant un temps no la cobra, o hi ha qui l'hivern, a l'estiu sí que cobra un sou, però l'hivern, aquell hivern no li toca l'atur, sinó que és una pensió complementària. Anem buscant un equilibri aquí. Mentre la gent dongui la cara i s'atansi i busqui solució, nosaltres estem per això, som una entitat social.
Clar.
El que no estem és per fer beneficència, si diguéssim, a qui sigui, sense pensar que jo estic en un pis de lloguer, no cal ni que em preocupi ni de pagar el rebut, ni d'explicar quin
perquè
és el meu problema,
fundació, no?
Ni d'anar a dir res. O sigui, aquest usuari, si és que ens n'ha sortit algun, li fem un pleit per desnonament, per dur que sembli, perquè el que no podem permetre'ns és aquesta circumstància, perquè d'alguna manera intoxicaria tant la feina que fem nosaltres com la bondat del compromís que prenen la immensa majoria dels nostres usuaris. És a dir, quin equilibri podem mantenir si algú es pot pensar que no cal ni que ens expliqui per què no paga.
Clar,
no?
I tant.
Quin equilibri podem mantenir? Això és inadmissible. O sigui, és admissible qualsevol afrontar qualsevol problema. Estem davant de moltes persones que tenen moltes dificultats i nosaltres, si no som sensibles amb això, hauríem de plegar, evidentment. Què hi fem aquí, no? Però vull ser molt contundent amb això, corresponsabilitat i sobretot aquest aspecte, diguéssim, de donar la cara i d'ajudar a buscar solucions. Les acabem trobant sempre.
Facem una radiografia de les persones, dels usuaris d'aquests pisos.
Sí, aquest també és un altre dels mites. No? Jo he explicat
justament li faig aquesta pregunta perquè
jo he explicat al principi que sí que és veritat que la filosofia inicial de molts pocs pisos sí que tenia molt a veure amb gent que aterrissava aquí i com aquest que dius que no sabia on anar, no? Els anys això ho han anat canviant totalment. Avui, a la fundació d'aquests... O sigui, nosaltres en aquests pisos, en aquests 110 pisos, hi tenim més o menys unes 320 persones acomodades, no? Entre majors d'edat i menors i tal. No? El 56 o el 57% d'aquestes persones són autòctons. Vull dir, sap greu inclús d'explicar-ho així, però vull dir, el 56 o 57% d'aquestes persones, sí, quan a vegades fem aquell mite, no? Que ve de... de discursos sí. d'un tipus de...
Allò que diuen que totes les ajudes són per la gent de fora, no?
Sí, primer els de casa, no? Sí. Bueno, doncs el 57, 56 i pico per cent, quasi el 57, d'aquestes persones són autòctons. Uh-huh. Vale? Vol dir que realment la realitat és aquesta. Què passa? És evident que en una ciutat on tenim més del 20% d'immigració, no hem d'obviar que moltes de les persones que també tenen dificultats, que a més tenen, han tingut moltes dificultats amb permisos de treball, amb permisos de residència, tot i que si no estan empadronats no són usuaris de la Fundació. Ha de ser gent arrelada a la població, eh? Això també quedi clar. Però si hi ha gent arrelada aquí, doncs, hi ha col·lectius sud-americans, hi ha col·lectius marroquins, hi ha col·lectius de Gàmbia i de Senegal, que hi ha persones que, a més, molts els coneixem personalment, famílies molt arrelades aquí, i que també són usuaris de la Fundació. Uh-huh. Famílies gitanes. Però, insisteixo, el 57% són autòctons. Vull dir que d'alguna manera s'ha evolucionat cap a... I també tenim un perfil d'usuari que no ha passat per saber social, comença a haver-hi un perfil d'usuari, que té una necessitat d'habitatge, però per què? Perquè en el mercat ordinari no el troba, que aquesta
però
és l'altra.
Però entenc que per tenir un pis de la Fundació Habitat aleshores no és necessari passar per saber
social?
No
és imprescindible. Perquè si en el comitè tècnic i a més saber socials entenem això que dèiem, no? Que una persona que s'ha separat o una persona que estava en un matrimoni gran i falta i la senyora queda vídua i el seu nivell d'ingressos entre una cosa i l'altra li ha baixat a la meitat i té un pis de lloguer que no pot mantenir, nosaltres l'hem de poder acollir, si és el cas. I si tenim un pis en planta baixa d'una sola habitació per 300 euros i és el cas i aquesta persona necessita un lloc per viure perquè no el té, li hem de poder facilitar. I no és que sigui esquenes de serveis socials. Serveis socials forma part de la decisió, eh? Vull dir que però que no necessàriament ha passat per serveis socials perquè el seu perfil no és d'un usuari de serveis
socials.
I llavors
què fan? Ho valoren a través del patronat?
I tant. D'aquest comitè tècnic.
Què els demanen a la gent quan venen?
Els demanem certificat d'empadronament i convivència, els demanem que ens acreditin els ingressos que tenen, tant si són pensions com jubilació, com el tema bancari, doncs, per veure en quina situació es troben, i que ens expliquin la seva realitat doncs, des de la confiança i també des de la reserva de la... protecció de dades que evidentment hem de tenir, però ens han d'explicar el què. I en base a tot això, clar, podem fer una radiografia i buscar-los. Ja et dic, si és una persona que no té mobilitat, no el col·locarem en un tercer pis sense ascensor. Per tant, hi ha tots uns components, tant personals com de la necessitat que tenen. Sí.
I els lloguers que fan, els fan per quants anys, senyor Sánchez?
Procurem 5. És a dir, no ho he dit bé. Quan nosaltres captem un pis, la llei d'arrendaments urbans són 5 anys. Quan nosaltres cedim el pis, en principi fem a un any però renovable. I per tant, normalment tindríem aquests 5 anys que el propietari ens ha cedit el pis de marge per poder-lo continuar llogant. La filosofia inicial hagués sigut que igual el tercer any aquella persona ja té una alternativa per trobar una altra cosa, però és clar que en quin mercat de lloguer estem? Estem en un mercat de lloguer ordinari, ara parlem, que han desaparegut pràcticament 400 habitatges perquè estan al lloguer turístic, que el temps també ens posa al seu lloc i molts tornaran al mercat de lloguer perquè no és el negoci que molta gent li han venut que era, això del lloguer turístic. Hi ha unes casuístiques d'una casa o un unifamiliar, potser sí, però un pis convencional probablement acaba sent més rentable llogar-lo tot l'any que l'estiu, que t'han explicat que el llogaràs per 2.000 euros al mes d'agost, i al mes d'agost l'has llogat una setmana, una del juliol, i al final d'any dius, bueno, i ara què em queda? No? Per tant, però 400 pisos han desaparegut de moment, han anat al lloguer turístic. Això ha tensionat moltíssim l'oferta i, per tant, la demanda d'habitatge en el mercat ordinari és fortíssima, els preus cap amunt, i això també ha castigat el lloguer social, perquè pisos que serien susceptibles de ser
d'entrar
captats
a la fundació,
per nosaltres... Clar. Estan en un mercat ordinari que aquella persona no hagués volgut anar en aquell tercer pis sense ascensor que li cobren 550 euros, legítimament, el propietari és...
No, clar, tu pots demanar el que vulguis.
Però el lloga perquè és que no té un altre lloc, no? I per tant, tot s'ha tensionat molt i ho patim tots, però bueno, nosaltres estem aguantant, sobretot perquè tenim una trajectòria, se'ns coneix i hi ha molta gent que ens està fent confiança i els agraïm moltíssim.
I si el propietari del pis, en un moment donat, al llarg d'aquests 5 anys, diu, ostres, jo ara em convindria tenir aquest pis...
A veure,
això també pot passar.
Sí, però a veure, aquí hi ha mecanismes legals que ho regulen, és a dir, si el propietari el necessita perquè, doncs, imagines doncs, que és això, una persona que s'ha separat i que...
Sí, per exemple, no? Tornem, per cert, sí. Deixi'm dir tornem a tenir senyal en directe de la marxa al pas per Calella, digui'm, senyor
doncs,
Sitja.
Doncs podríem tindre aquesta situació, no? La llei ho regula, que amb un temps de preavís, però... des d'un punt de vista, diguéssim, de dir vaig signar un contracte, ara em faig enrere, no, o sigui, legalment si vaig signar un contracte estic compromès. De la mateixa manera que el català llogat està compromès a pagar-te cada mes, tu estàs compromès a mantenir aquell termini.
Però se'n pot parlar?
No, no, o sigui, no? Legalment, perquè... ja dic, legalment sobre... hi ha mecanismes. La gent que lloga per 5 anys és perquè ja entén, si es, qualsevol circumstància que es produeixi, legalment hi ha mecanismes. Després nosaltres som una fundació que la sensibilitat també la tenim en totes dues direccions. I si algú ens ve a explicar una circumstància personal per la qual necessita l'habitatge, li demanarem un temps per poder recomodar aquell usuari en un altre lloc, perquè difícilment se'l podrà trobar ell sol, però evidentment ens entendrem. El que ha d'entendre la gent, i amb això també hem de ser justos i clars, és que, clar, jo he signat un contracte, si d'aquí 3 anys m'ho repenso perquè crec que em podré treure més rendibilitat en un altre sector, doncs tu has d'esperar els 2 anys que falten per acabar el contracte, perquè els compromisos contractuals els hem de complir tots. O sigui, si és per una qüestió estrictament legítima, però vull dir, no volia dir especulativa, però d'interès econòmic, els contractes s'han de complir. Qualsevol altra circumstància que es dongui, estem per atendre-la, només faltaria, perquè l'aspecte social també l'hem de tenir envers el propietari. No? Vull dir
que... Tenen la percepció, senyor Sitjà, que a Calella tothom està informat de que existeix la Fundació Habitat Solidari o encara cal fer molta pedagogia?
No, falta molt de camí. Per això també anem a la fira, per això doncs, us agraïm moltíssim aquests programes, per això hem fet aquesta revista que abans us he donat una còpia que a més anem repartint per tota la població. Doncs per això d'alguna manera intentem... ara hem fet una pàgina web que es diu www.habitatsolidari.cat que intentarem també doncs, donar-nos més a conèixer. Estarem al Facebook... Evidentment, mai ets prou conegut. Però això és normal, eh? Ja, la informació també es té la que es té i no arriba a tothom. Avui encara m'he trobat una persona que em comentava una cosa que tenia que veure amb el dia a dia de l'Ajuntament i l'he deixat dir una mica per cortesia, però li dic, miri, perdoni, és que ja no soc regidor.
Ja no hi tinc res a veure,
no? I no ho sabia,
no?
Vull dir que no sabia on estava assabentada. Sí. Passa això, no? Vull dir, la informació... Sí. Bueno, acaba arribant la que arriba, però no tothom la té tota.
Doncs si vol aprofitar, té la càmera 3 per vostè, senyor Sitjà, si vol fer una 3. Crida a aquelles persones que ens veuen i ens escolten. Doncs,
no, sobretot jo volia fer dues coses. Una, agrair moltíssim el suport que rebem. Ara mateix aquesta revista que hem fet, doncs hem tingut 12 sponsors, per dir-ho, no, o anunciants que estan surten a la contraportada, que ens han ajudat a finançar-la, a pagar-la. A les persones que ens fan un cop a l'any al Mercat Solidari...
Que, per cert, 2.300 euros, eh?
Aquest any, aquesta tongada sí, que ha sigut
que anava, per l'hospital,
magnífic també, però tot això ens ajuda molt, ens posa el focus, és que no és només els 2.300 euros, és que ens fan conèixer, és que ens posen el focus, és que l'ATSOC ens ha ajudat la joventut artística, molt agraïts a tota aquesta gent, un agraïment absolut a Càritas, a totes les persones, començant pel rector i totes les persones, en Pep, l'Antoni, en Jordi, a Montse... És brutal la feina que fan amb el tema del menjar per descomptat,
del menjador solidari,
del Rober, on a més a més la meva dona hi col·labora directament i el conec, però amb nosaltres és d'un suport i d'un escalf tremendo. Hi ha 3 persones de Càritas a dintre el patronat. També vull explicar que el patronat s'ha reforçat moltíssim, el patronat de la Fundació són 12 persones, l'alcalde o alcaldessa, el regidor o regidora d'habitatge i el de serveis socials, però també 3 persones de Càritas. Hi han 3 exalcaldes, en Josep Maria Joan Joaquim Rei i en Josep Besar, 2 exregidores, com són la Pilar Rocafort i la Margarita Valls, i el tresorer, que és en Joan Alquézar, que ja ho era abans, que és un exdirector de Caixa Madrid.
És a dir, transparència màxima, no?
I, per tant, molta transversalitat molta sensibilitat diferents. Perquè el que volem és que s'entengui que el futur de la Fundació passa per damunt de noms particulars, de persones i de partits polítics. Això va molt més enllà.
Hem d'acabar, senyor Sitjà. Ja arriben les notícies de les 11. Ja ho saben que tenen les portes de la ràdio obertes per quan vulguin venir.
Us ho agraïm.
Que aquí en farem tanta difusió com sigui possible.
Molt gràcies.
Fem una pausa, les notícies i fem la tertúlia. També pendents d'aquesta marxa que està passant per Calella. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Xacolia Euskal Taverna. Especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí a Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
Ràdio Calella.
gent que no es resigna, la que mai no desespera.
Som tossuts, som insistents quan tot és tan urgent.
La resposta són los altres. Gota a gota creix l'onada fins a fer-se gran com un tsunami de la gent que ha vençut la por i desitja el món millor.
És la força de la gent avançant contra el corrent i canvia el comportament. Quan no es posi indiferent no hi ha res que ens faci por. Doncs veiem clar l'horitzó, pensa avui arribarem. És la força de la gent.
Obre els ulls i surt de casa, baixem tots fins a la plaça.
Res no es podrà parar ara, no cal guanyar si ets...
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gintònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Capaspre, Xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Ante ese increíble, descomunal, inigualable y sabroso solomillo de Kobe de 300 gramos, tu boca no tiembla, ¿no? Dice...
Pues sí que está en su punto, oye.
Ven a Vital Dent y consigue un 20% de descuento en implantología de alta gama con corona de circonio monolítico.
A Vital Dent estem compromesos amb la teva salut bucodental i amb la de la teva família. Vital Dent, carrer Sant Jaume 383, Calella, entre els carrers Amadeu i de la Indústria. Telèfon 93 766 45 66.
Ràdio Calella.
Doncs és moment de començar la tertúlia i avui em poso aquí, anava a dir el lado oscuro, no, me'n poso aquí amb els tertulians perquè estem pendents doncs, d'aquesta senyal que ens envia aquest equip que tenim desplaçat al carrer en aquesta marxa per la llibertat que avui passa per Calella. Ara estem veient imatges en directe que ens envien, en aquest cas, el nostre càmera, el Jaume Riera, que està a peu de marxa. Déu-n'hi-do, Quines imatges més impressionants. Deixeu-me que presenti... Avui tenim Chico i Chica Nueva. Per tant, per deferència, començarem per la Maria Antònia Pujol. Oh, Maria Antònia, moltes gràcies.
Bon dia, bon dia.
Que s'afegeix a aquesta família d'opinadors, de gent que ve aquí, com cada dia a la ràdio, a debatre temes de ciutat. El Josep Maria Granyó.
Hola, què tal?
Josep Maria Granyó, presidente. El Josep Maria Gallar.
Bon dia.
Tenim també Chico Nuevo a la piscina, que em fa molta il·lusió que torni a la casa, que és el Francesc Millán, que havia col·laborat molt amb la casa. Ara feia anys, que no...
Feia temps. Feia
sí,
temps,
havies estat amb els esports, no, Francesc?
El Badiu Itxar un dia em va fer una ensarronada i sí, vaig estar als esports,
sí,
a la banqueta.
Però vas estar bé.
Molt bé i amb molt d'orgull i molt content.
I no ho trobaves a faltar, això?
El que he trobat a faltar ha sigut que jo venia per un camí abans i ara m'heu canviat el camí i he trigat 5 minuts més, però trobat la ràdio perquè esteu on sempre.
Però això és perquè és el primer dia.
Correcte.
El primer dia ja està. I el Pau Pujol, la Pau.
Hola, bon dia.
Escolteu-me, jo, òbviament, jo penso que... La primera qüestió a posar damunt la taula és aquesta marxa per la llibertat que sortia ahir de Girona. Bé, no, anava a dir aquesta surt de Girona, però ja sabeu que doncs, n'hi han que han sortit de Tàrrega, de Tarragona, sí, de Vic, de Berga i que demà confluiran a la ciutat de Barcelona. Què? Em deia el Granyó que venia emocionat avui,
bueno,
no?
Jo vinc emocionat, vull dir, a mi em costa a vegades frenar-me amb les meves emocions, però quan he vingut aquí a la ràdio doncs he coincidit amb la manifestació, no? I al veure la quantitat de gent i com anava la gent de contenta, jo pràcticament m'han fet una mica doncs, plorar. Això vol dir la força que té un poble com és el català davant de totes les circumstàncies que estem visquent en aquests moments, no? Però també al mateix temps vinc amb un sentiment, emprenyat, molt enfadat. Molt enfadant, no? Jo, lògicament, tinc l'avantatge de que, com que no estic afiliat a cap partit polític, puc parlar clar, no tinc la disciplina que puguin tindre altres persones que potser estan vinculades, no? Puc dir el que jo sento, no? I puc dir que, aplicant la lògica, jo crec que és l'hora, encara que ho hem dit moltes vegades, de que els polítics comencin a fer política. Només vull ficar un exemple, no? Veiem que tenim un president aquí a Espanya que només es reuneix amb els que teòricament són els que pensen diferent amb ell i no es reuneix on veritablement hi ha el problema. Vull dir, independentment de lo que estigui passant, el Torra sembla ser que ha enviat un comunicat de que volia reunir-se amb el president, no? I crec que el president ni l'ha contestat.
Crec que va ser amb el president i amb el rei, no?
Sí. El rei i el president, suposo que
volia.
Vull dir, el que jo no entenc com a poble, com un ciutadà, és que si jo tinc un problema, amb qui parlo primer és amb el que tinc el problema, per intentar buscar una solució. Això em demostra que aquí hi ha tants interessos, que ja és difícil de controlar. Antes crec que ho he sentit dir el Josep Maria, no? El Gallar, no? De dir, és que només un 0,1% de la població de Catalunya sigui violenta, ja es nota moltíssim. Clar, només que n'hi hagi 100, 200 o 300 que són els que provoquen la violència és el que està passant a Barcelona per la nit, no? Quan el 99,9% de la població catalana ha demostrat amb aquesta manifestació que acaba en aquest sentit demà a Barcelona, és totalment pacífica. Això és el que m'empodega, no? Que a vegades un 0,1% o uns polítics que no estan demostrant ni molt menys la seva valia estiguin influint negativament amb el 99,9% dels catalans.
Què?
Totalment d'acord.
Sí?
Totalment d'acord.
Jo crec que personalment a mi em representa molt més aquesta marxa que no pas tots els aldarulls que hi puguin haver-hi, perquè jo
parles
crec que...
Parles d'aquestes dues nits a Barcelona,
sí,
no?
Sí, sí, i que fins i tot, no sé, jo la primera nit que vam anar a la caserna d'aquí a Calella es van veure uns certs moments que va venir la Brimo i...
Em parles de dilluns a la nit,
Ahir, ho parlàvem amb en Pau, va ser espontàniament uns estudiants, van posar-se a la carretera, van dissoldre com s'han de dissoldre aquestes coses, vam anar tots cap a casa i ja està. Jo em sento representat aquí, la manera de que tots hem de dir la nostra, de que no com diu alguna vicepresidenta, que no tenim dret de queixar-nos de res, doncs sí, jo crec que tenim dret de dir la nostra, que per això som ciutadans i estem en una democràcia, que sembla que el que estem tots ara pensant és si realment estem en una democràcia.
Pau, tu també hi eres ahir?
Bueno, jo ahir
en aquesta sentada aquí, perquè es va tallar el trànsit aquí a Calella ahir al vespre.
Clar, jo ahir estava a Barcelona, tenia una reunió a la facultat, vull dir, junta de facultat, que al final es va acabar anul·lant, i bueno, hi vaig arribar just sense bateria al mòbil, just que eren 2:45 del vespre.
Em diuen que no et senten
no,
bé,
perdona?
Fem un canvi de micro, podem fer un canvi de micro? Li canviem el micro... El Pau, exacte.
Doncs, perdó.
Mira, posa aquest micro cap allà, Maria Antònia, així, això mateix.
Ara.
Molt bé. Ara millor? Gràcies, Víctor.
Vale, doncs, bueno, el que estava dient era que, clar, jo ahir a la tarda tenia una reunió amb junta del deganat a la facultat, al final es va anul·lar, vaig arribar aquí bastant tard i no vaig poder-hi ser, però en seguida vaig poder començar a veure les imatges i a mi em vaig sentir molt orgullós de la joventut d'aquest poble.
Aquí, ara que has dit una cosa, joventut, gent molt jove, no? Fins i tot m'atreviria a dir, per les imatges, jo no hi era, però fins i tot gent massa jove, parlem de menors d'edat.
Algun hi havia,
sí. Sí, alguns, però jo que he viscut, bueno, i ell poder també, però he viscut en èpoques de molta revolució, que havíem anat a córrer davant dels grisos llavors, també érem gent molt jove. Gent molt jove.
El que
passa que poder hi ha moviments que aprofiten aquesta joventut, perquè la gent jove te deixes escalfar una mica més el cap i llavors aprofiten aquesta joventut per malmetre I que es comportin com no deuen.
Jo el que no entenc és que el que no entenc que hi ha no sé quants, potser 2 o 3.000 policies, per què no s'identifiquen aquestes persones, no? Perquè a lo millor potser si es poguessin identificar algunes d'aquestes persones que suposo que els deuen conèixer, sabrem qui veritablement està provocant tot això. El que diu la Maria Antònia és veritat, la gent jove es deixa portar per aquesta cosa, no? I si n'hi ha un al costat que és un revolucionari, en aquells moments es transforma en un revolucionari, no? Però per què no s'identifiquen aquestes persones? Per què d'alguna forma s'està utilitzant això també per vendre, perquè veus les notícies de les diferents televisions estatals i només presenten el que és la violència, el mateix container i els mateixos cotxes surten a totes les televisions i no surt aquesta manifestació
pacífica. Sí, però pacífica. Són imatges que són reals,
aquí és on volia.
Però qui ho provoca, això? Això el que tindria que saber.
El problema de tot això és que tots estem dient que tots ens identifiquem a la manifestació que ha passat avui, vale, per descomptat, però el problema que són els mitjans, que ens estan fent molt de mal. I sembla mentida que hi hagi una classe política, i ja podríem dir de les dues bandes, no d'una ni de l'altra, que es deixen influenciar pel sol que més calienta. Ves, veus que les teles estatals estan posant tot el rato aquestes imatges dels carrers que va passar ahir, Roger de Flor, tota la zona de Passeig de Gràcia i tot això, i al final és un reducte de gent molt petit.
Sí, però escolta'm una cosa, però són imatges reals, eh? No, que sí. Vull dir que avui hi ha gent que ha anat a buscar el cotxe i estava cremat el cotxe.
Sí, però al final, aviam, quina vara de medir fem servir? Perquè al final, si tu només m'estàs inveint amb aquestes imatges i no m'estàs inveint amb les imatges d'aquestes manifestacions festives, perquè per exemple hi per la tele, la de Vic, baixava per la C-17 un riu de gent, aquí he quedat al·lucinant. I abans que arribés la manifestació, ha arribat un mosso d'esquadra amb la moto i dic, perdoni, per casualitat, quanta gent hi ha? Diu, calculem uns 10 o 12 mil.
Sí, però tu dius que per sucar i pa 10, ven molt més.
Per sucar i pa sí. Ven
això
molt més. Al final,
que no passa el que està
final,
passant
avui. Al final tens un Albert Rivera que s'agafa aquestes imatges, aquestes de TV3, segurament que sortiran ni se les miraran. I aquí és on això. Jo certament estic molt preocupat, sí, perquè
jo voldria...
tot això pot degenerar amb un que es comenci a desencadenar
per interessos.
Es comenci a desencadenar actes violents, encara que siguin mínims, però com que es magnifiquen a través dels mitjans, això em té certament molt preocupat.
A més, jo dic una cosa, perdona, per exemple, ara hem tingut uns exemples, París i Hong Kong. Tu has vist a París i Hong Kong paral·lelament una manifestació pacífica? Només hi ha hagut violència, eh?
Sí.
Només hi ha hagut violència. I fixa't una cosa, que a Xina, tal com és Xina, han sigut tolerants i han intentat buscar un arreglo igual que a París, igual que a França, no? Aquí només hi ha un 1% o menys d'un 1% i l'altre 99% d'alguna forma es manifesta de forma solidària i això sembla que sigui la guerra civil.
I Equador? Vull dir, fa una setmana...
Equador?
Farà un parell de setmanes el govern de Lenín Moreno va aplicar les reformes que els va dictar el Fons Monetari Internacional, la comunitat indígena, els estudiants i tota la gent d'Equador ha sortit al carrer i amb 10 dies de manifestacions bastant dures, amb morts i tot, han aconseguit que els hi retiressin la llei. Vull dir, per això jo crec que tot això que està passant a Barcelona aquestes nits, vull dir, la gent venim d'unes càrregues policials, com va ser el dilluns, molt fortes, on els Mossos i la Policia Nacional s'han passat els protocols, han oblidat els seus protocols, càrregues fora de les extremitats, per posar un cas, el nano que ha perdut l'ull, un nano ha quedat també amb el 40%, perdent el 40% de la massa testicular,
sí,
per un cop de porra, i per enganxar-lo tal com el van enganxar, no el van pagar de costat, sinó que li van fer una estocada. Clar, què passa? La gent es va enfadar, vull dir, jo crec que ha anat tenint por i això ha sigut el resultat dels aldarulls d'aquestes dues nits i també emmirallant-se amb el que ha passat tant a França com a Hong Kong com a Equador.
Mira, jo aquest matí he tingut una conversa, el que dius de Maria Antònia, de la gent gran, no? De dir que la gent gran potser pensem diferent als joves, no?
Sí.
Que m'ha dolgut molt, amb el sentit de dir, escolta, està passant el mateix que l'any 34. Quan la gent gran està pensant que això pot acabar amb una guerra civil. És molt trist, eh?
Mm-hmm. Sí,
és molt trist.
Sí.
Home, amb això tinc els meus dubtes.
Però és comprensible.
Les guerres avui en dia no es fan amb bales.
No, es fan amb els despatxos.
Es fan amb altres coses.
Però hi ha gent que pateix, hi ha gent que es preocupa.
Jo, per exemple, tinc comerç i jo pateixo pel que pugui passar. No. Perquè al final la gent... Jo he dit ara abans el dels mitjans, però al final tots ens acabem emmirallant amb els mitjans. Quan tu gens al dematí, jo sempre, és anècdota, no? Però sempre sentia quan va començar la crisi, hi havia el Cuní TV3, i cada dia el Cuní, la crisi s'acarnissa amb les famílies, que no sé què. Al final dius, ostres, aquest relat te'l vas menjant, te'l vas menjant. No és com si et vinc cada dia, ostres, fas mala cara, fas mala cara, fas mala cara. Potser quan el 5 dia començaràs a mirar el mirall i diràs, potser sí que foto mala cara. I al final això genera una contenció del consum, de la confiança, d'una sèrie de coses que poden, que acaben degenerant pues, en què un país que més o menys va, anem tirant, comenci a anar enrere i comenci a anar malament. I que la gent pues, tingui por de fer segons quines coses.
Però el trist és que potser això, tot això està manipulat.
Bé, doncs sí, veus, jo ara volia comentar
estic
això.
Estic d'acord amb tu.
Jo estic d'acord amb això, que m'agradaria saber perquè hi ha gent que els hi convé aquesta manipulació.
Exacte.
I no, el tarannà nostre, i evidentment hi ha gent jove que farà, i inclús el que comentava en Pau, que aquest noi que ha perdut l'ull, aquest altre noi que... Bé, d'acord. Ells també han fet mal, perquè han cremat cotxes de gent com nosaltres, que no hi tenien res a veure i que hi han perdut. I això una assegurança no t'ho cobreix, eh? És vandalisme. Però jo, i no hi arribarem, això només beneficia algú. Mireu a qui beneficia. I llavors...
És a dir, que vosaltres contempleu que aquesta gent que ha fet aquests aldarulls, diguem-ne que estan al bando contrari?
Dirigits.
Jo crec que estan dirigits o manipulats.
Però
perquè...
això és una cosa, és una exposició.
Això és un paret particular
no
meu.
No pot ser que podria ser d'aquí també, gent ja arribi un moment que digui...
Demostrar-ho és difícil,
dilluns,
però...
El dilluns hi havia l'alcalde Basar aquí que deia s'ha acabat anar amb el dir a la mà. No?
Sí,
s'acaben anar amb el diré a la mà,
però,
no? Hi ha gent que ja ha perdut la paciència
però, sí,
jo suposo que sí, i crec que Barcelona justament és tothom que hagi estudiat una mica d'història sap que Barcelona sempre ha sigut una ciutat de sang calenta
i reprimida
però ha aconseguit coses molt fortes, per exemple per posar un cas, vull dir, ara que m'ha vingut a la ment la vaga de la canadenca, que va ser 44 dies seguits de vagues, detencions, fins i tot morts als carrers, va acabar obtenint la jornada laboral de 8 hores a tot l'estat. Aquesta setmana s'han fet molt famoses, jo no paro de veure per Facebook i Instagram, una foto comparant les columnes de fum que hi havia dimarts a la nit, comparant amb les columnes de fum de la setmana tràgica.
Però Pau,
hem d'arribar en aquest extrem, perquè jo te vaig dir una cosa, en aquells temps que nosaltres estem parlant d'aquestes coses que varen succeir, no teníem ni el poder de la comunicació que tenim ara, no el teníem, llavors els fets eren molt més aïllats i la gent havia de fer molta més força, però ara tenim el poder de la comunicació, eh? I llavors jo no dic, aviam, a mi em va saber molt de greu els fets que vaig veure ahir vespre. A més, sempre contemplo, i perdoneu-me, poder perquè també sóc una mica gran, que la violència, a vegades, tinguent raó, hi ha actes que et fan perdre la raó. Uh-huh. I això ara ja, com que el meu temps l'haig de maximitzar, ja no ho permeto que hi hagi algú que em faci perdre la raó. Ho entens? Uh-huh. I llavors és una mica això. I després també vull dir una cosa. Creieu que els polítics, de totes bandes, estan a l'alçada de la situació?
No.
Home, ahir el govern, vull dir, ho sento molt, però ahir el govern, primer Mambú, que havia de fer una compareixença, després va acabar sent una roda de premsa, que va acabar tardant molt.
Però l'esperàvem a mig matí, que teníem...
I va ser les 12 de la nit.
I al final va ser la tarda,
no va ser la tarda.
Mambú, perdó, ara confiem en Torra.
Vull dir, s'estan trobant, jo veig que el govern, sobretot la part d'interior, s'està trobant com en escac per tot el que està passant aquests dies.
Per això us ho dic, perquè a més, ahir vaig sentir les declaracions d'en Rivera i parlava d'una Catalunya que, en la qual crec que els que estem aquí no hi vivim. Que la gent tenim por, que estem aclaparats, que tal i qual... Estava dient una altra pel·lícula.
No, però motiu... Ara i te'n dones compte de Rivera, es posarà una patacada...
Sí. Però el mal ja l'ha fet. El mal ja l'ha fet. Perquè, mira, de les declaracions d'en Rivera se'n va parlar molt. En canvi, que a Granada va haver-hi una manifestació a favor de Catalunya, quasi no a Madrid, ahir a la Porta del Sol...
A quasi ben on han parlat.
A Bilbao n'hi ha hagut. I a altres llocs també n'hi ha hagut. I que hi ha molta gent que està també, que entén. A més, és que hi ha una cosa, que la resta del món, i jo no vaig en contra de qui pensi al revés que jo, no m'agrada, perquè diria que si digués que...
Home, però s'ha de respectar.
Però no hi vaig en contra, el que pensi, intentaré conquistar-lo en el meu favor, però no hi vaig en contra. Però hi ha una cosa que sí que tenim que tenir en compte, que l'altra gent són companys nostres i els estan venguent una pel·lícula que realment no és. Si fem aquests fets, encara els hi donem més llenya per tirar el foc.
Bàsicament, vull dir, com ha apuntat abans en Lluís...
De...
Ai, perdó,
en Josep Maria.
Ah, perdó. Un dia es va sentir que estic molt cansat i els noms...
Tranquil. És igual.
Doncs, clar, mirem com estan els mitjans de comunicació arreu de l'Estat. La gran majoria són privats, controlats per ATS Media i Mediaset, que acaben sent amics de les empreses de l'IBEX. Clar, estan comprant un relat. Que diem en aquest país, per posar un cas, que la Sexta és d'esquerres, quan està donant molta carta blanca a la dreta i a l'extrema dreta, i en certs temes és quasi bé igual que 13TV per posar alguna
cosa. En certs temes, Pau, recorda el comentari d'en Josep Pla, que deia que no hi ha res més igual en referència a Catalunya que un espanyol d'esquerra.
Però també hi ha una cosa que dius que a vegades m'agrada, i ho repeteixo, aplicar la lògica, no? De dir, bueno, que estic convençut que hi ha una manipulació. Tot el que s'està fent ara, home, perjudica tota Espanya, lògicament, però a qui més perjudica és a Catalunya.
Sí.
Perquè tu em dius ara, bueno, doncs s'ha de fer un pas endavant perquè només en manifestacions pacífiques no n'hi ha prou. Bueno, doncs talla, per exemple, l'autopista, o talla l'aeroport de Madrid, o talla un altre aeroport.
Jo no m'he referit a això en cap moment. Bàsicament, a la desobediència civil, tal com està contemplada, anem a pams, que és ocupar un espai públic, quedar-te allà tant de temps com faci falta, tot el temps que puguis. Quan acaben havent-hi barricades i barricades com han sigut aquests dies de foc, per què es fan? Vull dir, bàsicament, quan tens la policia cargant i disparant pilotes de goma i de foam, que ja sortí fins i tot la BBC dient qui va començar les càrregues, qui va començar els aldarulls, el dimarts van ser els policies, per tant, els manifestants el que van fer va ser defensar-se, quan tu fas una barricada de foc, què obligues? Segons els protocols dels Mossos, han de trucar els bombers, esperar que arribin els bombers, apagar-ho i després ja poden avançar. Per tant, tu què estàs aconseguint amb això? Per desgràcia, que hi ha gent que se li ha cremat el cotxe i ho lamento molt. Però què s'aconsegueix amb això? Que aquella manifestació duri mínim mitja hora més, una hora, dues hores.
Sí, clar, però posem-nos a la
pell, per favor. Ho lamento molt. I se'ls ha anat la mà, i és una cosa que lamento molt, però
igualment,
una cosa és autodefensa, una altra cosa és, com he comentat abans amb vosaltres fora de càmeres, que els elements de violència que sí que van haver-hi ahir, com va, per exemple, llançar un còctel molotov o començar-li a tirar pirotècnia a un helicòpter.
Pirotècnia,
i això és molt greu.
Sí. Però... sí, perquè imagina que cau l'helicòpter i cau damunt d'un edifici.
Primer, per la gent que hi ha dins de l'helicòpter, també per la gent que està sota.
Òbviament, per això, òbviament.
I també... I també està havent-hi, bueno, veig que les comandances dels Mossos i de la Guàrdia i de la Policia Nacional estan molt nerviosa perquè estan repetint accions que ells mateixos havien dit que no tornarien a fer. Per exemple, això del carrusel, que és posar-se en un encreuament de carrers i començar a donar voltes per apartar la gent. Van dir, no ho farem perquè és molt perillós i podem atropellar algú.
Bé, a Tarragona crec que hi ha hagut...
A Tarragona van atropellar tres persones. Sí. I una...
Per cert, estan bé aquestes persones?
No sé, no ho he pogut mirar aquest matí, però estan en traumatisme cranocefàlic.
Però en aquesta situació, qui té que actuar aquí? Els polítics, no?
Sí, això mateix.
Mira, aquí, si em permeteu, com a ex-polític amb càrrec electe durant 4 anys, molt breu, que va ser suficient, perquè jo soc de l'opinió que els polítics tindríem que estar 4 anys, com molt que són 8. Gràcies a això vaig entrar en aquest món de la política i vaig entrar en contacte doncs, amb gent que ara encara estan en càrrecs bastant importants i alguna vegada dèiem, i fins i tot com a França, legislatures de 6, una legislatura de 6 anys. No està malament, perquè 4 sí que és cert que a vegades, per la mateixa burocràcia, no pots arribar a fer totes les coses que vols fer i 8 potser és massa perquè t'acomodes. Clar, és que vosaltres tots pregunteu, i els polítics quants anys porten als càrrecs?
Bueno, pues n'hi ha que porten... n'hi ha que porten 15 dies, i n'hi ha que porten...
Jo els que conec, jo vaig ser del 2007 al 2011, encara hi són, i ja portaven 20 anys. Per la qual cosa, jo crec que els polítics estan tots molt ben assentats. Jo no n'he vist cap, les manifestacions. Sí que alguna vegada veus amb un que hi va...
Bueno, i al final Torres sí que...
Torres.
Va fer un tros de caminada.
El lloc de Torres era aquell? Amb el pastel, si em permeteu dir-ho d'aquesta manera, que tenim aquí al país?
Jo, la veritat...
Perquè algú s'ho ha qüestionat, això,
eh? Jo crec que la veritat és que tant el govern d'aquí com el govern d'allà, encara que sigui el govern d'allà sigui provisional, ara mateix tenen una pressió a sobre brutal, brutal. Pedro Sánchez pot tenir pressió de l'oposició, perquè al final hi ha quatre que estan a l'oposició i tots quatre li diuen coses diferents. Un, que apliqui la llei de seguretat nacional, l'altre que apliqui el 155, els de Vox ja ni en parlem, els de Podemos, sisplau, senteu-vos, al final és el més dialogant aquest. I aquí, al final, també li deu baixar a en Pedro Sánchez, entenc que encara que no ho diguin, suposo que alguna trucadeta deu haver-hi des d'Europa, baixeu el suflé, baixeu el suflé. I l'altre, també, d'alguna manera o d'una altra, vol intentar, entenc que anar a guardar la roba amb la gent d'aquí i amb la gent d'allà, perquè si aquí tira avall, potser ens trobem aquí l'exèrcit, ens trobem aquí el 155 un altre cop.
Però Josep Maria...
Una mica que anar a guardar la roba té que fer-ho. I va condenar la violència dient que aquesta no és la manera...
Bueno, va condemnar la violència ahir a la tarda.
Ahir a la tarda.
Però anar a la manifestació, que va haver un periodista que se li va acostar i va dir, ara no és el moment, estic aquí caminant.
Sí.
Però el que... Això ho va dir el dematí.
Sí. Ha arribat una mica tard aquesta condemna de la Torre, penseu?
Perquè
no? Condemnat sempre. Sí. És que no hi ha estat mai a favor de la violència.
Encara estem esperant.
Li estaven dient que condemnés una violència que encara no havia arribat.
Ell no l'ha predicat mai, la violència.
En el seu dia ja li anaven dient.
Però jo parlo d'ahir. Ah,
però aquí el que s'ha d'entendre és aquesta pressió que tenen, cadascú té la seva. Sí, i cadascú pateix el que pateix. Però llavors ve si tu tens raó d'estar en aquell moment, en aquell lloc o no. Si vas, perquè hi vas. I si no hi vas, perquè no hi vas.
Exacte.
Els polítics, jo per 4 anys que vaig ser-ho...
Perquè ho has viscut, clar.
No vaig fer mai res ben fet per tothom, i sempre vas tenir totes les pressions. Després...
Però s'han de prendre decisions.
Però, clar, per això hi estàs.
Sí, però clar, però cuidado, una decisió en una situació com aquesta,
sí, però prendre
una decisió incorrecta et pot abocar
el carro per les pedres, aquesta no és una situació inesperada, eh? És una situació que s'està arrossegant ja de fa
temps,
com a mínim 3 o 4 anys. Inclús ells preveien que hi hauria aquesta situació perquè van enviar 2 o 3.000 policies, no?
1.800,
lo qual què vol dir això? Que si ho estàvem, si hi havia una previsió de que això passés, pren mides profilàctiques més adequades. Dóna la sensació, com a ciutadà, dóna la sensació que dius, ens preparem perquè vindran hòsties. I això no és el mateix, vull dir, escolta, curar la ferida abans de la ferida, o preveure la ferida, o curar-la quan hi és. Lo qual demostra una cosa, que aquí hi ha molts interessos. Hi ha molts interessos, per part de tothom, Hi ha molts interessos.
Jo crec que...
O no hi ha un líder, no hi ha un líder polític
no
a Espanya,
líder,
o a Catalunya,
gran.
Suficient, amb el suficient prestigi.
Primer de tot, referent a això de Torra, clar, jo ahir no em vaig anar a dormir fins que no va sortir en Torra a parlar, a veure què anava a dir.
Què deia?
Es va esperar a que la manifestació que hi havia a Barcelona hagués quedat dissolta i després va parlar. Jo trobo que el govern va passar que la resposta ciutadana davant de la sentència els va agafar, bueno, com es diu popularment, amb els pixats al ventre.
No... Home, perdona, Pau, però si després del
que
va passar ahir a la nit a Barcelona, que jo crec que va ser més greu que la nit anterior, no surt el president a dir alguna cosa.
No, clar,
i és de jutjat de guàrdia.
Van tardar bastant, però trobo que amb tot plegat des de dilluns deuen haver anat de bòlit, i l'únic moment que han vist que, bueno, que també amb la compareixença d'en Buch que ja anava a dir alguna cosa, jo crec que en Torra li ha de dir espera't, i aquesta nit també surto jo i més o menys intentar anar coordinats.
Però s'està parlant més ara de la violència que del juici.
És una qüestió de tempos.
Sí, és que ara no es parla de les condemnes, no?
Els tempos són molt complicats de gestionar.
Sí, per això mateix. Per això puc entendre
una declaració mitja hora abans, mitja hora després, et pot generar un conflicte gros, eh?
Jo vull recordar que els polítics, el que està al cap, hauria de ser un líder. Perquè un líder és... No sabria dir-vos la definició exacta de líder, però per mi hauria de ser un líder, que és aquella persona, per mi, que sap portar el poble i conduir-lo per allà on l'ha de conduir.
El millor camí. El millor camí.
Hi ha moments en què... I que hi ha moments en què saps que encara que el que estàs dient no agradi, tens que fer-ho i has de saber conduir la teva gent. I jo en aquest moment tinc la sensació de que no estic ben conduïda.
Maria Antònia, per desgràcia, i tu has sigut polític, jo crec, baix del meu punt de vista, el millor polític que hem tingut els últims anys va ser el Pujol. El que passa que després de 24 anys va pensar que era Déu. M'entens? I sembla estrany que una persona amb la imatge i el prestigi que tenia i la influència que tenia caigués amb aquesta deshonestitat.
Va caure un mite a molta gent,
No, no.
A molta gent li va caure un mite,
Jo era Pujol. I a més, Josep Maria, ell ha fet molta feina.
Políticament, va caure un mite.
Ha fet molta feina i una cosa ara tapa l'altra. Però ell ha fet molta feina i era un líder. Ell era un líder.
Exacte.
Ell era un líder, el que jo entenc almenys com a
també,
líder.
També eren altres temps, no?
Sí. No, i el fet d'estar...
No sé.
M'hauria agradat veure Pujol en aquesta tessitura, també.
Ara volem que ha arribat que ens generem d'una manera que el Pujol com no ho volem.
Que m'hagués agradat veure Pujol en la tessitura actual. Vull dir, hagués sigut interessant de veure.
Oh, i tant. Ara no toca.
Però el que està clar és que no hi ha un líder ara.
Llegia l'altre dia, quan es va conèixer la sentència del procés, que la gent li demanava a Pujol que d'una vegada per totes parlés.
Que estires de la manta.
Però aviam, manta,
vosaltres
no?
Penseu,
manta, no?
Quina manta? Quina manta ha d'estirar?
El problema que s'estira de la manta...
Que el rei és un cantamanyanes i s'ha fet de calés, és públic i notori. Que els polítics i el PP estan podrits, és públic i notori.
Maria Antònia, però la manta també hi té gent molt propera,
No he acabat. El que ell i tot l'entorn d'ell és públic i notori, estires de la manta, quina sorpresa ens donarà?
Jo, si em permets, de la política vaig aprendre, m'agrada molt la política.
Vas aprendre alguna
cosa? No estic afiliat a cap partit i vaig aprendre una cosa molt important.
Bueno, anaves amb els comuns, no ara, les últimes municipis.
Sí, però amb els comuns no hi estic afiliat, però sí que és per una afinitat personal amb el cap ministre d'aquí, de Calella, de Josep Maria, amb una persona que m'hi trobo molt gust, i és un ambient on jo m'hi trobo gust. No vol dir que jo no em trobi gust amb altres coses, però
clar,
aquí és
clar.
On em trobo més a gust. Però jo vaig aprendre a escoltar. Vaig aprendre a escoltar molt. I aprendre dels silencis. Quan diuen estirar de la manta, jo entenc, no en tinc ni idea, però jo sé que els polítics tenen més a callar que a dir. Sí. Llavors, jo, aquesta figura del subdelegat, del delegat del govern, m'agradaria que algun dia hi penséssiu. Són gent que venen del món municipal, segurament, han sigut alcaldes, regidors, no sé què, i el partit, en aquell moment, ha decidit que aquella persona sigui el delegat del govern. Ara, la senyora Conillera, del Partit Socialista. Mireu qui és aquesta persona i després la seguiu. Quan ja no sigui delegada del govern, seguiu què fa aquesta persona. Té moltes coses a callar. Llavors, jo, d'aquests polítics, quan ells diuen coses... Jo intento esbrinar què és el que no diuen. I allò és el que em quedo. Perquè segurament allò és el que et dona la clau...
Per destirar la manta. Bé.
Has après a la política?
Sí que n'he après, sí.
Xapó,
Tens tota la roba. Al final jo de la Conillera desconec, però si mires de l'Enric Millo va anar trucant potes. Sí, havia trucat a Esquerra Republicana.
Sí.
I ara és més papero que l'Aznar.
Bueno, en política sempre...
On és, ara?
Està a Andalusia amb algun càrrec de confiança d'aquests, no?
Sí. Això la política està ple i també la cultura. Vull dir, a mi m'encanta sempre posar d'exemple en Los Santos, que quan estava al Teatre Universitari amb en Rubianes es veu que era el més comunista de tots i ara és el que és, vull dir...
A part de Federico.
Jiménez Los Santos, a la seva joventut era ultracomunista.
Però aquí també hi ha molta gent que ha canviat d'ideologia, Vull dir que, a veure, que a vegades els aconteixements et fan tirar cap un cantó, cap a l'altre.
Però, Sònia, una cosa és, per exemple, que t'amoguis d'un centre a una dreta o un centre a una esquerra, però que te'n vagis de l'extrema esquerra a l'extrema dreta has d'estar molt malament de la sacera,
Per interès, clar.
Sí,
els
toquen.
Allò que diuen de l'amor a l'odi que hi ha un pas, jo penso que amb això també, no? Hi ha gent d'aquí... polítics d'aquí que estaven en un cantó i ara estan en un altre.
O Felipe González, per exemple, vull dir que en els anys 80-70...
Era socialista aquest, no?
Socialista...
Quasi comunista.
I ara és molt amic de l'Ibex i dels lobbies que hi ha a l'estat espanyol.
Però ara les coses, heu dit també una cosa important, va evolucionant, no és el mateix el 34 que ara el 2019, no? I que els polítics també van evolucionant, però durant tots aquests períodes, aquest període tan llarg, la justícia, els jutges, els magistrats han tingut tant poder com ara?
Jo crec que no.
Vull dir, bueno, perquè ara la política la porten ells, no?
Home, sí. jo crec que
els hi han donat els polítics.
Al final era una cosa que estava ja instaurada, perquè al final, en l'època d'en Franco, els judicis eren com eren. Vull dir, al final, el poder el tenien sempre, però, i ara també se'ls hi ha donat.
Fa 30 anys.
I al final, les afinitats, perquè...
No és covardia, això, no sé.
Les afinitats, perquè al final, escolta'm, només veus que casos de corrupció del PP... absol, dius, ostres.
Però ho diu un jutge.
I ho diu
per
un
això,
jutge.
I el net de per Franco. Per això el que diu el Josep Maria.
El net de Franco. El net del Franco. Poder, jo sembla que l'han tingut sempre, i ara potser en tenen més que mai.
És digne de pel·lícula el que va fer aquest home.
No és covardia?
Covardia per part dels polítics?
Claro. No pren decisió, la decisió final, la pren un altre.
Sí. Només un comentari. Com veus la tele?
M'espolso la...
El judici del procés.
Sí.
Fulano de tal, de caire conservador. Fulano de qual, de caire progressista. A la gent què li importa quina ideologia política aquesta gent? Al final, senyor, un jutge és, ha de ser el màxim exponent de la neutralitat. Perquè un jutge, fotent un cop de mà a la taula, et pot canviar la vida per complet.
Oh, clar.
Sí. Els jutges.
Els polítics.
Un jutge és una carrera. Quan estem parlant de... Quan estem parlant de els partits polítics. I això no ho hauria de ser.
Això no ho hauria de ser. Sí. Exacte. I un cop resol.
I un cop
resol.
Sí.
Aquest que és el resol, qui el posa? El monàrquic.
O sigui que és la guàrdia pretoriana,
sí,
no?
Sí, clar. Sí, per mi és un gaje d'historiador mirar-me els cognoms de la gent que va sortint i és que veus...
Són els mateixos.
Clar, és que hi ha un llibre que són les 200 famílies, els 200 cognoms espanyols, que són qui han anat manant durant no sé quant de temps. I es van retroalimentant entre ells. I bàsicament el que passa és això, és un club.
És el fill de...
Sí.
Fills, nets, i sempre són les mateixes jerarquies.
Potser hagués tingut que haver un jurat públic, no? Diria els que d'alguna forma...
És que aquí jo crec que el poble...
El poble és el que hagués tingut que decidir, no?
Populars,
perdó, però...
Els tribunals populars...
L'Eva Granados del PSC ho va deixar molt clar, que nosaltres no tenim que decidir res.
Sí.
Que ja ho decideixen els polítics, que són els que en saben. Sí. Llavors aquestes coses, jo vaig pertany al PSC durant una època, aquests 4 anys vaig estar uns anys més, i quan vaig veure certes coses, jo vaig lluitar molt per la cultura, sobretot per tota la cultura, que és on a mi m'agrada moure'm, a mi m'agraden totes les cultures.
Cultura?
Jo vaig estar regidor de Pineda, cultura, sí, i a la sectorial de cultura del PSC.
Sí.
A mi m'agraden totes les cultures, totes, de totes se n'aprèn. I quan a mi en certs moments em deien, mira, ves els actes de la Federació Andalusa, dels Asturians, tal, diu, els catalanets ja aniràs tu. Això ho deien dins del PSC. I els catalanets a mi em va fer mal, molt de mal. No m'he radicalitzat, però jo crec que totes les cultures hem d'estar en les mateixes condicions.
Però els polítics saben que hi ha una hemeroteca. Perquè jo crec que tinc entès que, per exemple, fa uns anys el Felipe González, el Pedro, el president actual, el Rivera o no sé què, dient que l'ideal seria un referèndum, no? Està bé, el Rajoy, van defendre al seu moment un referèndum. Vull dir, no se'n recorda que això està gravat.
Jo un dia per xarxes socials fins i tot vaig arribar a demanar que, perquè deien que si els independentistes que estaven enganyats pels seus polítics, doncs de la mateixa manera que els socialistes s'enganyen amb el federalisme. Perquè jo que m'he mogut amb això, quan anava als actes de federalistes érem 15 persones. Sí. A Mataró, a Barcelona, érem 15.
També hi havia el fullet del Polònia al federalisme. Que,
de debò que el Polònia cada dia m'agrada més perquè la toquen molt bé.
Sí.
Llavors, clar, arriba un punt que tu parlaves amb altres gent d'altres Espanyes, no?
Sí.
I ningú es vol federar. No. Clar,
és que
amb qui es volen federar?
Vosaltres no penseu, perdoneu, sí. Vosaltres no penseu, a part, deixem a banda els polítics, amb els habitants del país, d'Espanya. El que passa, els hi està bé, no n'hi ha hagut cap que sortís de l'altra banda.
Hi ha molta gent ahir que va sortir
no,
al carrer.
No, un moment, Pau, un moment, Pau, no. Però vull dir, jo no dic cap del cantó contrari, que digui, és que a banda del que està succeint a Catalunya, a Espanya estem perdent drets. A Espanya, no, però inclús això, amb la sentència.
Ahir va, molta, va, va haver-hi gent a la plaça, a la Porta del Sol a Madrid, va haver-hi gent a Sevilla, va haver-hi gent a Granada, sí. Gent que va sortir al carrer perquè això no va d'independència, és el que diuen, no va d'independència.
Va de
drets i va de llibertat de les persones. Sí. Escolta, volia traslladar una miqueta a la tertúlia. Aquí a Calella no hem d'obviar que aquí governa el Partit Socialista, en aquest cas amb el govern de Montserrat Candini.
Home, és difícil.
Bueno, és un difícil de portar, no? És difícil de portar, no?
Ahir els hi va... Però penseu una cosa, hi ha uns pactes de govern...
Va haver-hi moció l'altre dia al ple, en aquest ple, quan es va votar aquesta moció en contra del judici a la sentència, doncs es van aixecar els Josep Torres i Cindy Rando, però també els comuns es van abstenir a l'hora de la votació, els tres comuns, no? No sé com ho valoreu, això.
Sembla ser que els comuns volien posar un altre punt.
Sí, volien posar un punt.
Volien posar un altre punt i com que no s'hi van posar van prendre la decisió. Però ells anaven a votar a favor.
Jo em vaig estar mirant el ple, sort que va ser curt, perquè els plens de l'Ajuntament solen ser maratonians.
Sí, l'últim 5 hores em sembla que va durar.
Sí, el vaig aguantar fins al final.
Doncs
els tècnics que tenim a l'altre cantó del vidre aixequen així, perquè clar, ells s'ho han de treballar fins l'últim moment.
La Núria Freixas de la CUP va dir, clar, era que els comuns volien afegir un punt parlant de diàleg, i és un, si en tota la moció ja es parla de diàleg, afegir aquest punt era considerar-lo ploure sobremullat. I clar, jo entenc que el posicionament dels comuns és normal, dins dels comuns hi ha moltes sensibilitats, tenen gent que és independentista, gent que és equidistant i gent que és constitucionalista, per dir-ho així. I vaig trobar que era lògic que ells votessin això per no tenir merder, problemes amb la seva militància i amb el seu electorat. I que, que els socialistes s'aixequessin, jo crec que també en part va ser per no mostrar un govern separat i que estava votant coses totalment contràries. I va ser, intentem fer això i que no es vegi un vot en contra.
Però no hi estic d'acord amb això.
Com?
No hi estic d'acord amb això. Perquè ells van dir que ells governarien en clau municipalista i amb les coses de país tenien una certa independència.
Aquí venia el que jo volia comentar.
Si tu estàs en contra, doncs haguessis votat que no o t'abstenies. Jo crec que el pitjor paper va ser aixecar-se de la cadira, per mi. Igual que el senyor de Ciudadanos. No, jo tinc per què anar-hi.
No, ell no hi va anar-hi.
Al final, és la teva doctrina, no vas anar-hi. És la teva doctrina, jo ho respecto molt bé. Bon, tu has d'anar allà i votar que no. Perquè acabes de...
Obstenir-te.
Acabes de ningunejar. Pues, si el de Ciudadanos va tenir 500 vots, aquest senyor, pues, has ningunejat el vot de 500 persones. Com a mínim has d'anar allà, donar la cara i dir no. No, per això no m'interessa, me'n vaig i no.
Perquè la seva reacció va ser que no anava bé.
Ho entenc i...
Jo dic que no hi entenc, jo no ho entenc. Jo no ho entenc. Van pactar amb clau municipalista, d'acord. Les ideologies, està clar que en moltes coses poden estar a les antípodes, però amb aquestes coses també has de donar la cara. El que no m'interessa, amb això que hi marxo.
Sí, penso totalment d'acord. Estic totalment d'acord amb tu.
No ho vaig veure bé.
Bàsicament el que he fet és fer un exercici de posar-me en la seva pell i... Clar, et trobes en aquesta situació, què fas?
Sí.
I per ells trobo que estic en contra del que van fer, trobo que s'haurien d'haver quedat, i si votaven en contra, votar en contra i demostrar-ho davant de la gent, però que entenc des del seu punt de vista aquest raonament. I a més, Ciudadanos, vull dir, ahir al vespre vaig anar seguint aquí Radio Calella per enterar-me de què estava passant, perquè a veure si en sabia alguna cosa de la concentració davant de la Citroën, i vaig anar sentint que molts de pobles Ciutadans no s'han anat a cap ple d'aquests, de la moció. Per tant, és una ordre que els arriba des de dalt, de no anar-hi per no donar aquest joc.
Al final, un partit polític d'aquestes magnituds entenc que ha de tenir un ordre jeràrquic.
Sí, no? Sí,
no?
Sí.
En moltes decisions de país ha de tenir un ordre molt jeràrquic. Però al final és igual que els plens del Parlament de com haver-hi tot el que hi va haver-hi. No et pots aixecar, t'has de dir no, estic en contra i punt. I ja està, votes que no i ja està.
Totalment.
És la democràcia, és això, sí o no?
Sí, allò que vam llegir entre línies de les declaracions de Sánchez, entre línies dic de que planeja el tema del 155, sí. De que els presos doncs executin la sentència íntegrament, si això acaba sent així, Creieu que això pot tornar a fracturar el pacte de govern aquí a Calella?
Jo crec que és un relat que d'aquí un mes, d'aquí un mes pot canviar. D'aquí un mes pot canviar aquest relat, perquè ara no interessa dir segons quines coses. I un 155...
El dia 11 de novembre canviarem, eh?
Exactament.
Sí, exacte. Jo crec que un 155... No, o poder el 15, poder el 15...
Un 155, si hi hagués una revolta molt forta, que la cosa s'anés de mare, que es descontrolés, no els hi quedaria més remei que aplicar-lo. Però un 155... seria fotre benzina al foc.
Sí, sí.
Home, però Sánchez va dir estaremos muy atentos.
Estaremos muy atentos.
Home, però,
no has d'anar directament al 155 que fan els de Ciudadanos, hi ha maneres, ha o potser al final, potser una manera serà sentar-se i parlar.
I el que em produeix vergonya...
El que em produeix vergonya...
Josep Maria, o anem a trets o parlem? Aviam,
jo dic sempre, jo ho he dit sempre, el tema de la independència de Catalunya és un tema de calés, pur i dur. Pur i dur. I res més. Perquè moltes vegades li busquem el paral·lelisme amb Anglaterra i Escòcia. I és completament al revés. Allà és el... entre cometes, Escòcia és un país que va fer la viu-viu.
Sí.
Però allà el que té els bitllets és Anglaterra.
Bueno, és Anglaterra.
És al revés. I aquí és al revés. El que té els calés, o el que genera més riquesa, és el que vol marxar.
Josep Maria, no has pensat mai que tot aquest malestar que estan generant, aquests aldarulls violents que estan passant, i que tot això, perquè serà en decriment de l'economia del nostre país, del nostre país, parlo de Catalunya, serà en decriment de l'economia del nostre país, poder el que volen arribar a aconseguir, jo ho he dit en diverses tertúlies, en diversos grups d'amics que hem tingut, que dic, veig una situació d'un moment que per tal de que jo no em begui la llet de la vaca, mataran la vaca i ells tampoc em veuran.
Sí.
Bueno, senyors, tindrem temps de sobres per seguir...
No podran amb això.
Veient, acabem. Vols dir alguna cosa,
sí,
Pau, per acabar?
Sí, m'agradaria fer un últim apunt.
Tant,
vull dir, bàsicament és més aviat agenda, recordant als estudiants, que sobretot d'universitats, que des d'ahir estem en vaga, fins al divendres. M'acaba d'arribar un mail del deganat de la meva facultat, de l'UB Raval, que es suspenen totes les classes fins al dilluns 18, com a mínim, i també recordar que el demà hi ha convocada vaga general arreu de Catalunya.
Dilluns 18?
No, demà hi ha la vaga i les classes, almenys els estudiants, sembla que les classes
deu ser 21 o
21.
Dilluns 21. Perquè demà és 18.
És que jo el dilluns el tinc molt marcat i sé que és 21.
No hi ha encara.
Pau Pujol, Francesc Millán, Josep Maria... Ai, sí, calla. Josep Maria Gallar, Maria Antònia Pujol i Josep Maria Granyó, que em falla la memòria a mi també a vegades. El president. Escolta, un president a cada cantó.
I una presidenta
de la Cívica Càtedra. Molt bé, jo sóc presidenta de casa meva.
Molt bé. Molt
bé. Ja pots comptar, si creu tu. Gràcies, fins la setmana que ve. Fem una pausa i encarem la recta final.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Fa 50 anys, als matins no hi havia emissió de televisió. La gent es deixava acompanyar per la ràdio. Entre els oients nocturns, els forners. Gent que cada nit es plantava davant la pastera per elaborar, amb les seves pròpies mans, el pa. Les coses han canviat, però encara trobem establiments que, creats amb el treball d'un ofici artesanal i a través de la segona generació, segueixen oferint-nos cada dia un pa recent elaborat. Fleca Garriga, 50 anys a Calella. Fleca Garriga, carrer Bruguera 101, Calella. 50 anys al vostre costat.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
9 minuts camí de les 12, recta final de la ciutat d'avui. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia.
Amb l'avanç de l'informatiu de la una, que es cou avui a la redacció?
Doncs mira, avui molt pendents hem estat del pas per Calella, de la marxa per la llibertat, de la columna que va sortir de Girona, que ha fet nit a Malgrat de Mar. Avui, quan eren aproximadament un quart de 11 del matí, ha fet entrada aquesta marxa aquí al terme municipal de Calella. Ha creuat tota la ciutat per la carretera Nacional 2. A aquesta hora doncs, ja han arribat a Sant Pol i s'espera que en breu doncs, ja toquin terme municipal de Canet de Mar. Ens preguntàvem quanta gent hi havia per Calella marxant i clamant per la llibertat dels presos i ens és molt difícil de donar una xifra. Sabem que aproximadament unes 1.500 persones han sortit aquest matí a primera hora de Malgrat de Mar i gairebé, doncs, segons els nostres càlculs, que ja sabem que l'error, doncs, sempre hi ha un marge d'error, no?, en aquests càlculs que es donen quan hi ha concentracions multitudinàries, però podríem dir que hi ha més de 3.000 persones que han passat per Calella en aquesta marxa, que ha sigut una marxa molt festiva, que hi havia els gegants, que hi havia els grallers, que hi havia gent doncs, donant una mica de beguda i d'alguna cosa de menjar als marxistes, no?, perquè anessin prenent forces, perquè els queda encara una jornada llarga i dura, sobretot per aquells que ja han sortit de Girona i porten molts quilòmetres acumulats a les cames. La nostra companya, la Naomi Esteve, que ha fet el seguiment del pas de la marxa per Calella, ha pogut parlar amb un noi que sí, que porta des de Girona caminant, i que ha dit que s'agraïa molt ara en aquesta segona etapa de la marxa poder passar pels pobles, perquè hi ha un ambient molt més animat, que hi ha molta gent que els espera, que també els dona, que hi ha més punts d'avituallament, perquè ahir sí que és veritat que passaven per moltes vies de comunicació d'interior, que passaven pel mig de zones boscoses i vaja, no van tenir tanta ambientació com la que s'espera que tinguin avui, que recordem-ho, faran el pícnic a Arenys i després, havent dinat, doncs, reprendran la marxa fins a Premià, on dormiran aquesta nit per encarar ja l'última etapa, que és la de demà divendres fins a Barcelona, que s'espera que és el punt on conflueixin les cinc columnes d'aquestes marxes per la llibertat, que diríem que a hores d'ara és l'acció més multitudinària, més massiva de reacció a la sentència del procés que s'està visquent aquí a Catalunya. N'hi estan havent cada dia també aquí a Calella. Ahir a la nit, aproximadament un grup d'un centenar a tot estirar d'estudiants que van tornar a ocupar la carretera, van tallar la circulació de trànsit per la carretera. Ho van fer a les 7 de la tarda. De fet, va ser una convocatòria que es va fer circular a través de missatges al mòbil sense una entitat a darrere, doncs, que fes la convocatòria sense que hi hagués una entitat que suportés aquesta convocatòria, però sí que va plegar un centenar de joves d'aquí de Calella que van fer sentades i van fer marxa, van començar fent una sentada a la plaça de les Roses, després es van dirigir fins a la rotonda del Far, on van tornar a tallar la circulació en els dos sentits de la marxa, i després van tornar fins al punt inicial, apropant-se llavors sí fins a la caserna de la Guàrdia Civil, on es van tornar a sentir crits en defensa de la llibertat dels presos i dels exiliats, una acció de protesta en el tercer dia de mobilització per la sentència del procés, que en el cas de Calella doncs, es va acabar sense que ahir tampoc es registrés cap tipus d'incident. Avui ja podem anunciar també quines són les accions que s'han previst per aquí a Calella amb motiu demà de la vaga general que han convocat les intersindicals CSC i l'Alternativa també. De fet, la crida és a concentrar-se a les 10 del matí a la plaça de l'Ajuntament. Hi haurà una concentració, manifestació, per tant, doncs, veiem que aquesta concentració que hi haurà a la plaça de l'Ajuntament després es mourà dins la ciutat de Calella en un itinerari doncs, que ara mateix desconeixem. La crida és perquè tots els participants, un cop s'hagi arribat al migdia, es desplacin fins a Barcelona utilitzant el tren, es desplacin fins a Barcelona, que és el lloc on hi haurà la manifestació unitària d'aquesta vaga general del 18 d'octubre a les 5 de la tarda als Jardinets de Gràcia. Avui avui sentirem el secretari d'Acció Sindical de la Intersindical, que ha explicat que la vaga convocada, la vaga general, doncs formalment convocada per reivindicar aspectes d'àmbit laboral i també econòmic, que s'ha convocat doncs justament per mobilitzar la ciutadania en vistes a les eleccions generals del pròxim 10 de novembre. Neguen, per tant, que sigui una vaga de fons polític, que legalment doncs sabem que no és possible, que no està contemplada aquesta possibilitat segons la llei. Tot i això, des de la Intersindical sí que exposen que la resolució del Tribunal Suprem el que fa és limitar els drets essencials, com per exemple els drets a la reunió i a la manifestació. Això és el que ha de passar demà aquí a la ciutat de Calella. I avui també és notícia que s'ha localitzat en una casa de les afores de Calella el brot de parvovirus, una malaltia que afecta especialment els cadells de gossos, que té un alt índex de mortalitat, que s'ha localitzat en aquesta casa de les afores de la ciutat de Calella, on la propietària doncs anava recollint en gossos que es trobava abandonats i que a casa seva doncs hi havia una cria indiscriminada de cadells, que aquest ha estat l'origen d'aquest brot, que sí, s'ha confirmat aquí a la ciutat de Calella, que ja ha posat en alerta a tots els veterinaris de la ciutat. A més, en les últimes hores s'ha fet una inspecció sanitària en aquesta casa i que les persones doncs, que han fet la inspecció, entre elles doncs, els tècnics de sanitat de l'Ajuntament de Calella, a més de veterinaris, doncs, el que han resolt és que en la mesura del possible tots els gossos que hi havia a la casa i aquells que estan sans siguin adoptats per famílies. De fet, doncs, aquí se'n deriva una crida també, Sònia.
Molt bé, doncs a partir de la una això i més a l'informatiu. Gràcies, Dolors. I pendents també de la mobilitat, recordar-vos en aquests moments s'ha d'advertir als usuaris que per persones que han tallat momentàniament a Sant Joan d'Espí, les freqüències de pas de trens de Rodalies Catalunya resten alterades. La R1, la que passa pel Maresme, la 3, la 4, circulen en tots dos sentits amb retards que poden superar els 25 minuts. D'altra banda, també amb motiu de mobilitzacions ahir a la ciutat de Barcelona i en tasques de neteja a diferents carrers que també tallen la circulació. Acabem, demà tornem amb una entrevista a la gent de la Romeria Montserrat, demà pendents d'aquesta vaga general. Estareu informats també a través d'aquesta casa i també d'aquest programa La Ciutat, que tornarà demà a l'antena de Ràdio Calella Televisió a partir de les 10 i 4, més o menys. Com sempre, possible gràcies al suport de les companyes d'informatius. Avui també amb aquesta unitat al carrer amb la Nòmia Esteve i amb el Jaume Riera, i aquí al control el Víctor Riera i el Jordi Terme. Us ha parlat Sònia Montana. Fins demà, adeu-siau, que passeu un bon dia.